Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Hola, què tal? Molt bon dia, benvinguts a la ciutat d'avui dimarts, dia 10 de desembre. Ens hi posem, com sempre, a aquesta hora, des d'ara i fins a les 12. Avui, atenció a la nostra entrevista, si encara no heu pensat què posareu a la taula aquest Nadal, perquè avui ens visita la cuinera Dolors Escamilla, que per cert forma part de l'equip de cuiners del restaurant El Drac, de l'hotel Sant Jordi, mencionat, com sabeu, a la recent gala Michelin. Serà als nostres estudis per ajudar-nos a confeccionar un menú avui de 5 estrelles. A més, pas a pas, donarem la recepta amb les fotografies, per tant, estigueu molt atents avui a l'entrevista al nostre plató. Avui també parlem amb la directora de l'Aula de Música Can Llobet, la Lourdes Bartrolí. L'Aula prepara aquests dies tota una sèrie de concerts amb motiu d'aquestes festes de Nadal. Ens en donarà detall també d'aquí a uns minuts. I a partir de les 11 del matí, com cada dia, farem tertúlia, debatrem de temes de ciutat avui amb el Jordi Martí, amb el Pere Puig, el Quim Rei i el Toni Alabau. I acabarem avui la ciutat amb música dels Beach Boys. Tal dia com avui, de l'any 1966, pujava fins al número 1 el tema Good Vibrations dels Beach Boys. És el menú que tenim per avui a la ciutat. 10 i 5, salutacions, un matí més de qui us parla aquesta hora. El meu nom, Sònia Muntanyola. Fem cop d'ull a la previsió del temps per avui amb el Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. Seguim endavant amb una setmana marcada bàsicament pel temps tranquil. De tota manera, demà tindrem un petit canvi en la situació meteorològica. En parlem en un instant. De moment, situació tranquil·la en el dia d'avui, temps estable, el cel serè i l'absència pràcticament de vent d'aquesta darrera matinada ha fet baixar les temperatures mínimes, que s'han situat al voltant dels 3 graus cap a l'interior de la comarca i entre els 6 i els 8 a primera línia de la costa. D'entrada s'espera que al llarg del dia d'avui tinguem alguns núvols prims, però en conjunt una jornada majoritàriament assolellada. Els vents força febles del nord-oest aquest matí giren cap a oest-sud-oest aquesta tarda, de força 1 a 3, a molt estirar. Per tant, tranquil·litat, situació marítima amb una mica de mar de fons aquest matí, que anirà a menys a mesura que avancin les hores. De cara a demà, com dèiem, tenim aquest petit canvi en la situació meteorològica. Arribarà una línia frontal que farà que al llarg del dia la nuvolositat augmenti. De fet, al matí la nuvolositat serà abundant a primeres hores, després s'obriran moltes clarianes al migdia a l'espera del pas de la línia frontal que ens creuarà a primera hora de la tarda. I serà aleshores entre les 3 i les 5 aproximadament quan fins i tot podem tenir algunes precipitacions de caràcter molt feble i poc importants, però que poden arribar també aquí al Maresme. Per tant, situació amb aquest petit canvi de temps i amb aquesta possibilitat d'algunes pluges que en general seran molt poc importants al llarg de la tarda. També es podria produir entre la tarda i el vespre algun ruixadet al Maresme Nord, però tot plegat ben poca cosa. Les precipitacions acumulades seran realment molt poc importants i en la major part dels casos completament inapreciables. Pel que fa a les temperatures, de cara a demà més núvols pujaran les nocturnes, però per contra baixaran les temperatures diurnes. De fet, moltes temperatures aniran a la baixa al llarg de la tarda i dijous tindrem un dia força fred, un dia d'hivern, ja que la nuvolositat continuarà entre variable i abundant. No s'esperen precipitacions dijous, però entre els núvols i la baixada de temperatures tindrem realment un dia força frescot. Un dijous en el qual els vents bufaran novament fluixos, com a molt lleugerament moderats, del sector entre el nord i el nord-oest, i la situació marítima estarà dominada per la maró a tota la costa de la comarca. Per tant, situació de moment molt tranquil·la avui, però demà tindrem aquest petit canvi de temps que ens pot portar algunes pluges de cara a la tarda.
Molt bé, gràcies, Quim Serra. Encara de la informació de serveis, dir-vos que si us heu de demorar en vehicle per Calella, avui el carrer Jovar estarà tallat de 9 a 5 de la tarda entre el carrer Batlle i el carrer Sant Josep. I si heu de fer servir el transport públic, normalitat, a aquesta hora, a la xarxa transport públic, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Nomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Què diu una comarca avui?
Doncs bé, comencem amb una notícia que ens porta fins a Malgrat, perquè els comerços d'aquesta localitat disposen des de la setmana passada d'una nova via per alertar de la policia local en cas de necessitat. Què vol dir això? Doncs es tracta d'una aplicació per a telèfons mòbils anomenada Botó Vermell, un servei gratuït d'alertes que té com a objectiu doncs, millorar la seguretat i la prevenció en els comerços que creguin que estan en risc doncs, d'un possible furt o del que sigui. L'aplicació funciona a través de telèfons mòbil amb sistema Android, Apple encara no, i envia un missatge d'avís a la policia només prement aquest botó que es diu botó vermell. D'aquesta manera, la policia local pot activar de manera automàtica el protocol d'intervenció de manera més ràpida que si es fa una trucada doncs, convencional o que potser a vegades ho estàs detectant i no pots trucar allà enmig. No? És un moment, és com el botó del pànic.
I tant. Això també es feia aquí a Calella, crec que encara es deu fer, però em sembla que va donar bons resultats. Sí.
Per tal de poder fer ús del servei, el comerç s'ha de donar alta a l'aplicació amb una visita de la policia local a l'establiment doncs, que explica una mica com funciona. El regidor de Seguretat Ciutadana de Malgrat, Sergi Cardona, ha agraït la resposta que ha tingut la iniciativa entre els comerciants. Veurem a veure com els hi funciona.
Tant. Què més, Nomi?
I seguim amb una altra molt bona notícia, perquè un grup d'estudiants del Tecnocampus està desenvolupant una moto de competició per competir l'octubre de l'any vinent, o sigui el del 2020, al circuit de Motorland a Aragó. Es tracta de dissenyar i fabricar una moto de competició per aquest torneig on participen 88 equips de 17 països diferents i 4 continents diferents. El Bytemaster Tecnocampus Racing Team és un equip que compta amb 11 estudiants de 6 graus universitaris d'enginyeria mecànica, enginyeria electrònica i industrial, AD, màrqueting, comunitats digitals, logística i negocis marítims i també enginyeria informàtica. Un dels reptes doncs, d'aquest projecte ha estat la dificultat tècnica a l'hora de dissenyar una moto perquè cap dels estudiants, òbviament són estudiants, no ho han fet abans i llavors per tots està suposant un repte. I la finalització en un primer moment també va ser un dels problemes, però finalment l'empresa Bytemaster va decidir patrocinar-los i gràcies a aquesta empresa doncs, poden tirar endavant el projecte. De fet, aquesta empresa vol ser un actor privilegiat en el seu suport de joves emprenedors com aquests estudiants del Tecnocampus que competiran l'any que ve.
Doncs vinga.
Els hi desitgem molta sort, a veure com els hi...
Segur que molt bé.
I acabem ja, estem amb Nadal, cada dia portem actes i cosetes de Nadal. Ara, per exemple, portem la cursa de cap d'any que acollirà Mataró per segon any consecutiu. Enguany la cursa costarà de 5 quilòmetres, serà oberta a tots els públics i tindrà lloc el proper 29 de desembre a partir de les 10 del matí, que és un diumenge. El recorregut serà similar al de l'any passat i recorrerà doncs, el front marítim de Mataró, el port, a través d'un circuit que és pla, tot és pla. Per tant, tots aquells que vulguin fer-la, doncs la poden fer. Amb la primera edició de l'any passat es van esgotar els 400 urcials i ara enguany han augmentat fins als 600. Una altra de les novetats d'aquest any és que hi ha entrenaments d'atenció gratuïts que els posa el Centre Atlètic La Lleguetana i es fan cada dimarts al vespre a partir d'avui al Parc Central de Mataró. També hi haurà premis per als tres primers guanyadors de la cursa general masculina i femenina, així com també el primer sub-20 i el primer veterà més 50. És divertit, premis per tothom. Aquesta cursa serà la darrera prova puntuable del circuit maresmenc de curses i els premis d'aquesta lliga, que finalitzaran el 2019, es donaran a la primera cursa del circuit del 2020, que tindrà lloc a Caldes d'Estrac.
Molt bé, doncs mira.
Per tant, tots aquells que vulguin sumar punts en el circuit maresmenc saben que tenen una nova cursa el 29 de desembre.
Molt bé, Nomi, que passis un bon dia.
Igualment,
fins demà. Gràcies. Si entreu a radiocalella.cat com a destacades avui, en parlàvem ahir aquí a la ciutat, campanya de recollida de medicaments per a un poblet de Gàmbia, un grup de calellencs porta aquesta iniciativa, també com a destacada donada d'alta aquesta persona que va quedar inconscient per gas en un habitatge dels apartaments Codina la matinada del diumenge. I també preservem el Maresme, que demana la reacció del territori contra la reforma de les taxes de transport públic. I fem una batuda ràpida de titulars de la premsa d'avui. Diu el Punt avui a la portada fins l'any vinent, és el seu principal titular avui. ERC situa al gener un possible acord amb el PSOE i diu que no li tremolaran les cames si ha de votar que no. És el principal titular del Punt avui. Repassem altres diaris. A veure si se'n ens obre ara sí. El periòdico que diu que PSOE i ERC avancen en una cita secreta a Barcelona. La Vanguardia que diu que Rússia expulsada de l'esport internacional per dopatge sistemàtic. I dels diaris que es publiquen al conjunt del país, diu El País que ERC refreda la investidura ràpida i pretén negociar abans de gener, i El Mundo, que diu que Sánchez doncs té a les mans legitimar en el Congrés una mesa del conflicte. És el que diu la premsa d'avui, 10 i 14. Fem una pausa i parlem amb la directora de l'Aula de Música, Can Llobet, Lourdes Batlló.
Ràdio Calella. Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Ja és Nadal. És el moment de seguir les tradicions. Establiments Folgado, tot per guarnir la teva llar i fer el pessebre. Articles de qualitat, artesans i exclusius per fer de cada detall una creació. A Establiments Folgado hi trobaràs abets canadencs, llums per tots els gustos, cintes per confeccionar llaços, boles, guirnaldes i figures de fang i artesanes. I en suro, el tradicional material per fer el pessebre. Cases, ponts, pallers, establies... Tot el que necessites en decoració nadalenca i pel pessebre, a Establiments Folgado, Riera 25, darrere l'Ajuntament.
Al Frankfurt La Riera ampliem la carta. Vine i tasta les nostres novetats com els entrepans elaborats amb pa de coca i els cargols a la llauna. Plaer gustatiu a riuades. I no t'oblidis de les especialitats que ens han fet guanyar la confiança de tanta gent. Les patates braves, la paella casolana que fem a diari, els entrepans de sempre i un munt de coses més. Tant per beure com per menjar. I ara al Frankfurt La Riera també pots gaudir d'un esmorzar de brasa amb torrades i all i oli. Tot això i més en un agradable i familiar ambient a la nostra terrassa. Frankfurt La Riera, a la Riera de Capaspre, Calella, el teu punt de trobada.
Terranova CNC 27, Pineda de Mar.
Assessora't amb experts en nutrició canina i felina i consulta la gamma de productes que t'oferim.
Disposem de perruqueria canina, complements, antiparasitaris, nutrició canina i felina i servei a domicili.
Deixa'ns mimar la teva mascota. Terranova CNC 27, ho tenim tot per alimentar, cuidar i posar guapa la teva mascota.
Terranova CNC 27, ens trobaràs al carrer Garbí 66 de Pineda de Mar, a peu de la Nacional 2.
Terranova CNC 27.
Les especialitats del Frankfurt La Torre van molt més enllà dels entrepans i braves que amb els anys han fet d'aquest establiment un lloc de referència a la comarca. Frankfurt La Torre, moments de Nadal. Al desembre, encara que tenim horari de cap de setmana, oferim menús especials per sopars d'empresa i per grups. I això en horari express, pel dia i hora que us interessi. Frankfurt La Torre. Contacteu amb nosaltres i us presentarem totes les possibilitats per gaudir de les nostres especialitats de restaurant amb menús elaborats al vostre gust. Carns, pasta, embotits i molts més. Frankfurt La Torre, carrer Anselm Claver, cantonada Sant Josep, Calella. Informació al 93 766 2812. 93 766 2812. Frankfurt La Torre, moments de Nadal. També ens trobareu al Facebook.
Interactua amb nosaltres. Twitter, @RadioCalellaTV. Segueix-nos, participa, comparteix. Textos, àudios, fotos, vídeos, comparteix.
Ara que la nit s'ha fet més llarga,
s'ha convertit en una de les cançons imprescindibles del Nadal a casa nostra. Avui il·lustrem la conversa amb la directora de l'Aula de Música, Can Llobet, la Lourdes Bartolí. Què tal, Lourdes? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Amb aquesta cançó que diu Quan somrius.
Exacte.
Cal somriure molt per cantar.
Sempre. Mira, l'altre dia estava fent uns assajos i el director deia... L'actitud és el millor, ja podem parlar de tècnica, ja podem parlar de tot, però l'actitud i el somriure és, diguem-ne, condicions essencials i inevitables que s'han de fer per poder cantar.
Doncs amb aquest somriure i amb aquesta actitud, l'Aula de Música Can Llobet es prepara aquests dies per cantar molt.
Molt, la veritat és que sí, que cantarem molt. I començarem... el divendres ja anem, cantem ja fa uns anys que ho fem i anem a cantar residències d'avis i començarem el divendres amb una residència i el dissabte, diguem-ne, un altre dels events que des que vam néixer, o sigui, ara fa 23 anys, estem fent la inauguració del pessebre de la nostra ciutat i, per tant, el dissabte a la tarda, a les 6 de la tarda, a la plaça de l'Església, farem la inauguració del pessebre amb un concert que, com cada any, el treballem molt, el preparem molt i és un concert que el gaudim moltíssim.
I quin repertori heu preparat per aquest concert, Lourdes?
Doncs el repertori tenim nadales, òbviament, i també algunes altres cançons que fan referència al Nadal o que són temes que es toquen per concert de Nadal. I enguany doncs, hi participarà també l'Orquestra de Corda i un dels nostres grups d'adolescents que com a grup doncs, estan formats i doncs, també hi participaran. I després també la nostra Big Band i totes les corals de l'aula de música, que són quatre, que és l'Escarlet de Petits, l'Escarlet Mitjans, Cor de Joves i Cor d'Adults.
Per tant, damunt de l'escenari de la plaça de l'Església, ho fareu l'escenari de la plaça de l'Església, ho dic bé?
Sí, 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 ho farem allà. Val. Sí, sí.
Quanta gent damunt l'escenari? Molta?
Molta, o sigui, a dalt estarem més de 60 persones i a baix, perdoneu, a baix estarem la part d'instruments de Big Band.
Molt bé. A partir de les 6 de la tarda, aquest dissabte.
Sí.
Divendres a la residència. Quina residència toca aquest divendres?
Estem a la residència a Pineda, perquè una de les nostres cantàries del Cor d'Adults n'és la directora i vam dir que aquest any no podíem faltar de ser-hi i, per tant, doncs anem a fer-li costat i a tots els avis d'allà. I després tocarem l'altre divendres, el 20, aquí a la residència Marisol, de Calella, i llavors és una manera també d'acompanyar els avis, els nostres, la gent gran, realment estàs un moret amb ells cantant i la veritat és que és una joia veure com disfruten i com canten i recorden també les seves joventuts i cantant, no? I no tan joves, no? Cantant. I és bonic, perquè la música, com sempre dic, és molt terapèutica i fa miracles, no?
I molt, un públic molt agraït, eh?
Sí, i a més, veure com et somriuen, no? Veure aquelles persones que moltes d'elles doncs, estan amb malalties degeneratives o que a vegades doncs, això, tens moments en què connecten, altres moments en què no, i veure com la música sempre estan... I ves veient com tararegen i això és increïble, no? És increïble.
Alguna actuació més prevista per aquests dies de Nadal?
Sí, i tant. El dimarts i el dimecres, que també són audicions instrumentals obertes a tothom, o sigui, pot venir tothom qui vulgui, farem a la tarda del dimarts i del dimecres, a les 5:30 farem les audicions dels petits i a les 7 els, diguem-ne, adolescents i adults, i per tant són quatre audicions perquè som molta gent a l'aula de música i, per tant, ho repartim en quatre audicions perquè tothom pugui tocar tranquil i puguem estar disfrutant sense presses al concert.
Ho feu aquí a les instal·lacions de la fàbrica, Lourdes?
Sí, sí, sí. Sí. Aquí al passadís es munta l'escenari i, per tant, queda bastant bonic, no?
Molt
entranyable, també.
Molt bé. Doncs déu-n'hi-do, feinada aquests dies, motiu dels dies de Nadal. Pel dia 24, el dia de la Missa del Gall, hi ha alguna cosa o aquell dia ens el guardem per cadascú estar amb la seva família?
No, nosaltres ja acabem el dia 20, acabem com a aula de música. Jo, com a Lourdes, tinc altres coses, però com a aula de música, el dia 20 ja acabem.
Unes merescudes vacances ja fins al dia 7... Sí?
El 8 es comença. Sí, el 8 es comença.
Molt bé, alguna cosa més, Lourdes, per acabar?
No, senzillament doncs, desitjar des d'aquí ja que tothom tingui bones festes a la mesura que es puguin tenir. I d'alguna manera desitjaria que com aquella frase tan bonica que es diu que Nadal pot ser cada dia, certament m'agradaria això, no? Que fem que de cada dia la situació és difícil, que n'hi ha moltíssimes, sapiguem posar-hi aquest somriure i sapiguem posar-hi aquesta llum que tant desitgem en el Nadal, doncs que li puguem posar cada dia perquè les situacions no en falten per posar-li.
I tant. La Lourdes Baltrú és la directora de l'Aula de Música Can Llobet. Gràcies, Lourdes, i que passeu un bon Nadal.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Ara que sobren les paraules, ara que el vent bufa tan fort, avui que no fa falta veure't ni tan sols parlar, per saber que estàs al meu costat. És Nadal al meu cor, quan somrius content de veure, quan la nit es fa més freda, quan t'abraces al meu cos
i les llums de colors m'il·luminen nit i dia. Les encens amb el somriure quan em parles amb el cor.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Les especialitats del Frankfurt La Torre van molt més enllà dels entrepans i braves que amb els anys han fet d'aquest establiment un lloc de referència a la comarca. Frankfurt La Torre, moments de Nadal. Al desembre, encara que tenim horari de cap de setmana, oferim menús especials per sopars d'empresa i per grups. I això en horari express, pel dia i hora que us interessi. Frankfurt La Torre. Contacteu amb nosaltres i us presentarem totes les possibilitats per gaudir de les nostres especialitats de restaurant amb menús elaborats al vostre gust. Carns, pasta, embotits i molts més. Frankfurt La Torre, carrer Anselm Clavé, cantonada Sant Josep, Calella. Informació al 93 766 28 12. 93 766 28 12. Frankfurt La Torre, moments de Nadal. També ens trobareu al Facebook.
Quan les dones anem a la perruqueria, una de les coses que més valorem és un tallat de cabell correctament realitzat i un pentinat que duri. Això ho trobem a Montana Perruqueria. Tallats de cabell correctament realitzats i pentinats que duren, siguin de l'estil que siguin. Montana Perruqueria. Mans amb ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabell. Montana Perruqueria de Montse Soler, carrer Bruguera, plaça de l'Església, Calella. Montana Perruqueria. Pentinats que duren.
Ràdio Calella.
Doncs ja som als estudis avui amb la nostra convidada, la cuinera Dolors Escamilla. Dolors, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
La Dolors és, forma part de l'equip de cuiners del Drac del Sant Jordi, uh-huh. I vam dir, calla, que com que s'acosta Nadal, perquè no la convidem un dia que vingui aquí a la ciutat i ens faci una proposta de menges guais, doncs, per posar a la taula aquest Nadal. I vam dir, doncs mira, farem un menú per la nit de Nadal,
sí, perfecte.
No? Per al dia 24. Uh-huh. Més tranquil·la ja amb la feina ara, Dolors?
Sí, vam tancar el diumenge, o sigui, esperàvem tots tancar per tenir una mica més de repòs i de calma, però és cert que quan vam acabar el servei el diumenge tothom estava com enrarit, una mica tristoi. Però bé, el febrer començarem i ens acabarem amb nova carta, amb ganes i bones expectatives de futur, sí.
Imagino que l'experiència a nivell personal deu haver estat molt,
sí,
molt positiva, no?
Sí, per mi increïble. Jo havia estat estudiant cuina, però no havia tingut la possibilitat de treballar en una cuina professional. I l'experiència ha estat increïble. Els companys, des del Raül, el Murilo, el Yusu, la Clàudia, el Saïd, tots espectaculars. Els senyors Corrales de l'Hotel Sant Jordi, molt, molt bé. Tots, des de la gent de sala, tots m'he sentit com molt arropada. Per ser la primera experiència professional, fantàstic. O sigui que espero repetir l'any que ve.
Molt bé. Sí, hem de dir que l'altre dia en parlàvem amb el Raül Balam, el xef del Drac de l'Hotel Sant Jordi, que han rebut una menció a la recent gala de les Estrelles Michelin, sí, no? I per tant, doncs, això són molt bons auguris, no?
Sí,
són
esperem,
molt bons auguris.
Sí,
mira,
sí.
Ara et veiem fa uns moments les imatges que estem passant.
El primer... Sí, el primer dia.
Molt bé. La Dolors ens ha preparat un menú per a la nit del 24, que està composat d'un entrant.
Sí, és un entrant, que és un tartar de salmó, un primer plat, que és un bacallà confitat amb una crema de patates, un parmentier. El segon és un, ja una mica més fortet, és uns picantons farcits, i de postres un tronc de Nadal.
Molt bé. Recordeu que les receptes, en aquest cas, les trobareu totes al nostre web. Després penjarem les fotos i les receptes. Comencem per al tartar.
Sí, explico, segueixo una mica la recepta, així és. Sí. El tartar, he posat totes les receptes per 4 persones. Mm. Òbviament, si són més o menys, es multiplica o es divideix pel nombre de persones o comensals que tinguem. El tartar, agafarem uns 400 grams de llom de salmó, sobretot s'ha de congelar perquè és un llom fresc, no serà fumat, és un llom fresc, sense espines, sense la pell. El deixem congelar mínim unes 48 hores per al tema dels anisakis. Fem un parell d'escalunyes, que són la cebeta petitona i allargadeta, en forma de pilota allargada, un mig manat de cibulet, una cullerada de postres de xili fresc. El xili és totalment opcional. A mi, per exemple, personalment m'agrada molt el picant, llavors m'agrada fer la cullerada, trobar aquell punt així una mica més de rock and roll amb el xili.
Sí.
La poma pelada, que la utilitzarem al moment de servir, per tant, la pelarem a l'últim moment, i una cullerada sopera de salsa de soja, dues cullerades soperes d'oli d'oliva extra verge, sobretot sempre per aquest tipus de menjar així en cru, com les amanides i tot, és bo que utilitzem l'oli extra verge, el suc de mitja llima, si no trobem llima o es surt massa cara, podem agafar llimona sense cap problema, i un formatge cremós, tipus el que coneixem tots, Filadèlfia, no ha de ser Filadèlfia, qualsevol formatge cremós, barrejat una mica d'oli d'oliva i anet, d'acord?
Fem una crema. Què és l'anet?
L'anet és el eneldo, en castellà seria aquella petita fulla petitona que trobem.
Sí. Per aromatitzar.
Sí,
no?
sí. Mm-hmm. Queda molt bé i enganxa, marida molt bé amb el salmó. Llavors, sal i pebre al gust. Tenim mesura que la soja és bastant salada, o sigui que no ens passem amb la sal.
Mm-hmm.
Llavors, deixarem el salmó, el traiem del congelador, perquè fins i tot quan està una mica congelat costa molt menys per tallar-lo en cubs. Tallarem l'escalunya ben petitona, picarem el cibulet també ben petit, intentant que siguin els trossets simètrics, així després, com sempre, les presentacions, si són més maques, entra millor,
i
sembla que fins i tot
una
verdureta
és més bona. I tant que sí.
Tallem també el xili ben petitó, ja us he dit que és opcional, si us agrada el picant. Llavors barregem l'escalunya amb la salsa de soja, tots els líquids, l'oli, el suc de la llima, i reservem. Llavors ja, així es va fent la barreja, amb l'escalunya, etc. Llavors ja tallem el salmó a daus, de més o menys un centímetre aproximadament, i afegim tota la barreja anterior, tenint en compte que ho maridem, o sigui, amanim el salmó uns 10-15 minutets abans de servir, perquè si no quedaria massa fort.
Clar.
Els peixos, quan els hi posem amb l'àcid, que de fet és una forma de cuinar, un cop entren en contacte amb la sal i amb l'àcid, com en aquest cas la llima, no es deixen marinar moltíssim perquè si no perdrem el gust de salmó i el que ens interessa aquí és, quan fem la cullerada, notar-hi el gust.
Clar.
Llavors, per servir, podem servir el salmó o directament en el plat, en forma de corona, en forma allargada.
Mira, exacte, és
correcte,
això, no?
Sí. Uh-huh. Aquí veieu el salmó talladet en cubs, tot ben marinat. Hem tallat amb cubs també la poma, en l'últim moment de servir també.
Perdona, Dolors, la poma crua?
La poma crua l'hem posat, perquè no s'oxidi també, per evitar l'oxidació, l'hem posat amb una mica d'oli d'oliva.
D'acord.
Posem els deuets de poma i també hi hem posat si tenim una màniga pastissera, sinó amb una mica de cura, amb una cullereta, posarem els puntets de formatge cremós.
Sí, té una pinta.
Està molt bo. El podem servir directament en plat o podem agafar pasta brisa o fins i tot pasta de full, que ens ho podem deixar preparat el dia anterior, i les podem tallar en forma de rectangle o fins i tot en forma de coroneta, la deixem al forn, la posem al forn seguint les indicacions del comercial, i l'endemà ja la podem servir a sobre de la torradeta, vull dir que es pot fer tant amb torrada com directament al plat.
I si decidim no fer-ho amb la pasta brio, amb què podem acompanyar-ho? Amb torradetes? Això es menja
a
palo seco?
Es pot menjar a palo seco, és com hi ha gent que el carpaccio o el tartar el menja sense pa. Jo sóc, per exemple, molt panarra, a mi m'encanta tot acompanyar-ho amb el pa. Ho dic perquè a vegades també al posar-ho sobre d'una torradeta de pasta brisa, té aquell toc cruixent.
Clar.
Tot i que el toc cruixent també li dona la poma, que és per això que li afegeixo, perquè és agradable el crocant a l'hora de mastegar. Llavors, alternatives. Jo he posat el tartar de salmó perquè crec que és un plat bo, econòmicament assequible, però el podríem canviar, si no ens agrada el peix, el podríem canviar per tartar de carn, de filet, de vedella, o també podríem fer servir tonyina vermella, que la tonyina és una mica més cara, però també el gust és espectacular.
Però en qualsevol cas, els ingredients que acompanyen serien els mateixos,
Sí.
D'acord.
Les proporcions, jo faig servir aquestes, hi ha gent que li agrada més. Després podem servir també, se m'havia oblidat, amb una mica de... Hem gastat mitja llima per al suc, l'altra mitja fem la pell ratllada per sobre, que li dona aquest toc refrescant també.
Molt bé.
Sí, podríem fer servir perfectament les mateixes proporcions. La quantitat de sal o d'àcid, això quan has fet un i el tastes i fiques més o menys.
Clar.
Si veus que t'ha quedat un punt una mica àcid, hi podem afegir una mica més de soja o d'oli d'oliva.
Recordem als oients que ens segueixen per la ràdio que aquesta entrevista l'estem fent també en directe a través de càmera per xarxes, ho dic per les imatges. Ja tenim el tartar.
Sí.
Anem per al primer.
El primer, he escollit un bacallà confitat amb una cremeta de patates, perquè crec que el bacallà de per si, un bacallà de salat, un bon llom, el morro de bacallà, és un plat que jo crec que normalment no és un plat que mengem cada dia, perquè el morro de bacallà és bastant més car que quan fem una esqueixada o utilitzem qualsevol altre tipus de bacallà. I la crema de patates, perquè he fet, ara us explicaré una mica la recepta del parmentier, perquè l'he posat amb força quantitat de mantega que queda molt cremós, ara us explico. Farem servir 4 talls de morro de bacallà de salat, això, com sempre, la quantitat, la gruixària o la grandària del tros de bacallà és depenent de quan menjaran els comensals.
Clar, clar.
Vull dir que no poso un pes perquè depèn una mica de cadascú. L'oli d'oliva, que serviria per confitar, una branca de romaní, m'agrada molt aromatitzar una mica l'oli, per això hi posem també els 4 dents d'all sense pelar, només aixafats, perquè surti una mica el seu suc. I llavors he posat xips de carxofa, però podíem fer servir remolatxa fregida o moniato, també uns xips de moniato, per donar-li també aquest toc cruixent. Llavors, per a la crema de patates, mig quilo de patates Kennebec o qualsevol patata agra, 100 grams de mantega i la sal i pebre al gust, d'acord? Llavors, per confitar el bacallà, és molt ràpid. A més, és un plat que és molt resultant, és molt bo i és molt senzill de fer. Agafem l'oli d'oliva, si no tenim termòmetre, que normalment no tenim sonda a casa a part. Jo sempre dic que el confitat és que l'oli no comenci a bullir, no veiem bombolletes, i que serien capaços de posar-hi el dit i no ens cremaríem, però el notaríem calent, d'acord? Llavors, posarem el bacallà, uns 10 minuts aproximadament, la temperatura seria uns 70, màxim 80 graus, però ja us dic, és just el punt que veiem que no arrenca el bull, que fa alguna bombolleta molt petitona.
Però hem de parar el foc en aquest punt o no? O
deixem el foc baixet. Deixem el foc baixet. I el deixem uns 10 minutets, d'acord? Li posem els alls i la branca de romaní, com deia, per aromatitzar l'oli. I sempre la pell cap amunt, d'acord?
És a dir, no la pell que toqui la paella.
No, la pell cap amunt, sí. Deixem la pell cap amunt, que la mantenim que quedi maca a l'hora de servir en el plat, que es vegi la pell. Normalment amb el peix deixem que es vegi la pell, així també reconeixes quin peix és, tot i que el bacallà és reconeixible fàcilment. Llavors, les patates, per posar a coure les patates sempre es posen amb aigua en fred, no es posen quan l'aigua arrenca el bull. Les patates les rentem bé, sense pelar, les posem a bullir amb una mica de sal, i un cop arrenca el bull, les mantenim uns 30 minuts aproximadament, segons una mica la dimensió de les patates. Les punxem amb un ganivet i un cop veiem que estan tendres, les traiem, les passem o per un passapuré o per la batedora, el que tingui, si no tenim batedora, que normalment tothom a casa seva té una batedora domèstica, o un passapuré, la trinxem ben trinxada, el parmentier o aquesta cremeta de patates, el que és bo és que sigui molt, molt suau, que en boca sigui, no trobem els trossets, que no sigui molt fineta.
Una pregunta, Dolors, entenc que vulls la patata en pela?
Sí, sí.
Per què?
Perquè així no surt no surt el midó de la patata, queda tot a dintre.
Val, d'acord? Val. Però llavors la pelem abans...
Després la pelem, sí, d'acord. Sí. En quan hagin punxat i la patata estigui al punt, que serà aproximadament uns 30 minuts un cop hagi arrencat el bull, la pelem, la trinxem bé, la passem per la batedora afegint-hi la mantega. Uh-huh. Si convé, hi posem, si veiem que queda molt seca, perquè la patata sigui més seca, no tingui tanta aigua, o li podem afegir una mica de la mateixa aigua de la que hem bullit, o fins i tot una mica de llet, d'acord?
D'acord.
I sal i pebre al gust, com sempre, i l'hem de batre molt fins que quedi una crema de patata molt llisa, que tingui consistència, però que quedi molt llisa i molt fineta.
Que sense no sigui, cap bromoll, eh?
Correcte, que no sigui el puré de patates que comprem comercial, uh-huh. que és més dens en boca, sí. Ha de ser molt, molt suau. I res, farem les carxofes, si escollim fer les carxofes, tallem les carxofes per la meitat, li tallem el borrissol del mig. Si no les hem de fer servir en el moment, les posem amb aigua, gel i una mica de llimona, perquè si no queden negres de seguida. I si les fem servir al moment, les hi traiem el borrissol i les fregim amb oli ben calent. L'oli sempre ha d'estar ben calent, que no fumegi, però que sigui potent, perquè així li donarà el toc cruixent
clar,
de la carxofa.
Clar, clar, clar. Mm-hmm. Molt bo.
Llavors, a l'hora de servir, posaríem la cremeta de patates, el llom del bacallà amb la pell que es vegi cap amunt i les xips de...
És el que veiem?
Sí, sí? És aquest el que veiem. He posat alguna versió, si no ens agrada la crema de patates, doncs fer-lo aquest, per exemple. A baix té un tomàquet amb unes verduretes, el sofregit de tomàquet amb verduretes, i el que veieu a dalt és un... Aquest també, per exemple, aquest era la remolatxa i uns rovellons.
Val. Podem tirar enrere, Jaume, uh-huh. la penúltima imatge? Exacte. Què és aquest xip?
Aquest cruixent és un cruixent d'arròs bullit, molt passat. Un cop està molt passat, el passem per al colador per treure-hi tot el suc i el posem en el forn a uns 90 graus, una hora aproximadament, a sobre de paper sulfuritzat fins que quedi cruixent.
Ah, sí? Sí. Queda
llavors,
així, eh?
Sí, llavors quan està ben deshidratat, al moment de servir, o fins i tot el dia abans, si el poses amb un tàper tancat hermèticament, s'aguanta perfectament. I és un xip d'arròs cruixent. Llavors es posa a fregir, també amb oli ben calent, i queda suflat. I és bo perquè li dona un toc cruixent i serveix tant per aquest plat com per qualsevol altre.
I és
simplement un arròs bullit, molt passat, ben escorregut, i el deshidratem al forn uh-huh. i després al moment de servir o una mica abans el fregim i queda suflat.
Doncs mira, és una bona recomanació també per... Sí. A vegades que fas un arròs bullit i sempre queda aquell cul, que dius que acaba a les escombraries...
I si el tanques hermèticament amb un tàper, amb un pot de vidre, s'aguanta dies el cruixentet aquell. Sí.
Que bo.
Sí, està molt bé.
Doncs ja tenim el segon, aquest bacallà confitat amb crema de patates. Insisteixo que després les receptes les tindreu penjades al web.
Sí.
Anem per al tercer.
Sí, el segon plat he agafat uns picantons, podríem substituir els picantons per una polarda, un gall d'indi. Jo he agafat els picantons perquè a l'hora de cuinar-los una casa la cocció és molt ràpida, el valor del picanton econòmicament és bastant econòmic, no necessita molta cocció, és molt tendret, el picantó contem que és un pollastre que no té ni un mes. Llavors és molt tendre, és molt tendre i molt fàcil de fer. Però en canvi sí que he agafat el farcit que faríem servir per un gall d'indi, que és el que faríem servir després per fer els canelons de l'endemà, d'acord?
D'acord.
Mm-hmm. Llavors, per quatre persones, normalment seria mig picantó per persona, perquè són pollastres molt petitons. Podríem fer servir també guatlles. De fet, hi ha una foto que també es veuen guatlla, que la guatlla sí que seria una guatlla per persona normalment.
Mira-la, aquí la tenim,
correcte,
no?
Sí. Mm-hmm. Aquí, el farcit, que és potser els picantons són bons, però el farcit jo crec que quasi és més. Sí. Farem uns 150 grams de fitxa de pollastre, 150 grams de foie mig cuit, aquí com sempre. Si no volem gastar-nos els diners del foie mig cuit, podem agafar algun foie gras una mica més econòmic, però com sempre, mentre de més qualitat siguin els ingredients que hi posem, és com fer servir un bon conyac o un bon vi.
Clar.
Bon vi no cal que ens gastem 20 euros en una ampolla de vi, però sí que sempre que hi fiquem un ingredient amb una mica més de qualitat, òbviament el resultat serà millor.
El resultat final és millor.
Sí. Llavors hi barregem, posarem 150 grams de foie mig cuit, 150 grams de carn picada de porc, una poma pelada tallada d'aus, les llesques de pa sec sucades amb llet, una tòfona en conserva, si fos tòfona natural ja seria espectacular, però si no, la tòfona perfecta, perquè la trossejarem petitona dintre del farcit, el got de conyac i un ou. Això seria el farcit. Netegem i trossegem el fetge i el daurarem, el posem a daurar amb la carn, amb una cassola, amb l'oli ben calentó. Quan estigui daurat, reservem, l'escorreguem d'oli, això sempre, no cal que fem un excés de greix, i llavors afegim en aquesta barreja que hem fet del sofregit de la carn picada amb el fetge, i afegim el foie, la poma d'aus, el pa escorregut, el pa que teníem sucat amb la llet ben escorregut, la tòfona tallada a trossets, el conyac i l'ou. L'ou serà el que ens farà la pasta més homogènia, d'acord? Amb tot aquest fins i tot aquest pastat, aquesta pilota, que diríem, la podríem fer un i dos dies abans. Vull dir, així la tenim macerant i agafa el gustet del conyac, el gustet de la tòfona, i així ens traiem feina del mateix dia de la preparació. Llavors pastem bé fins a aconseguir una barreja homogènia, ja poso, afegim la sal i el pebre al gust, com sempre, i com dic sempre, si fem el farcit uns dies abans, cap problema. Llavors farcim els picantons, li lliguem les potes perquè no surti el farcit quan l'estem coent els picantons, i l'untem amb llard, perquè li donarà
aquest punt. Que és el que veiem ara, no?
Correcte, sí.
Que està lligat de les potetes.
Sí, correcte. Llavors posem els picantons en una safata de forn, en un forn preescalfat. Sempre que posem algun aliment a dintre del forn, el forn ha d'estar preescalfat, perquè si no, no estaríem donant-li la temperatura real a l'hora de la cocció. I el posem a uns 60 graus. Si tenim una miqueta de caldo, millor, i si no, una mica d'aigua en el fons de la safata, perquè no s'enganxi, tot i que en breus deixarà anar el greix mateix del picantó i no caldrà afegir-hi molt de líquid. Farem uns 160 graus, uns 20 minuts per la part de dalt. Al cap de 20 minuts el girarem, uns 20 minutets més, seran normalment uns 40-45 minuts. Com sempre, al forn, cadascú de casa seva coneix la temperatura i com funciona el seu forn. És simplement que veiem el pollastre que estigui ben dauradet, que sigui sucós, que estigui daurat.
Perquè el de dins ja està cuit, no? Com aquell qui
diu. La pilota està cuita, sí, la pilota està cuita. I el picantó, al ser un pollastre tan petitó, la cocció és molt ràpida. Entre mitja hora i 40 minuts estaria fet. I el fet de donar-li la volta, per molt que tinguem el forn a dalt i a baix, quan el girem, que és la part que hauria estat en contacte amb el líquid, no estarà daurada, per això és el fet de girar-lo i que es cogui els 20 minutets també de la part posterior del picantó. Llavors, passats els 20 minuts, li donem la volta per daurar la pell i el banyem amb el suc que està deixant a la safata. La presentació, sempre totes les receptes posa una part de la presentació, però aquí sí que queda lliure la imaginació i la creativitat de cadascú. Normalment el que fem a l'hora de servir-lo, li traiem el farcit, el posem al costat i servirà per untar unes torradetes de pa.
Ah, sí?
Sí. Queda boníssim. I a més,
el buides.
Sí, es buida, llavors es trinxa el picantó, se serveix mig picantó per persona, i se serveix. Aquí he posat o patates al forn, però com que hem fet servir el parmentier de patates, podem fer unes verdures saltades, les podem bullir a l'anglesa, que és aigua bullint amb sal, que estiguin una mica al dente, que no estiguin molt passades, que si fem servir tirabecs o mongeta tendra, que tinguin encara aquell verd vigorós, una mica de pastanaga. Després les podem saltejar amb una mica de soja, podem acompanyar també amb una mica de puré de carbassa, una mica de moniato.
És el que veiem ara mateix? Són verdures que veiem?
Aquestes són verdures, com que jo tinc el pati ple d'herbes aromàtiques, li he posat també rúcula, li he posat tomaquets petitons que també he saltat una mica a la paella per donar-hi una mica de frescor, perquè no doni la sensació que t'estàs menjant el pollastre amb el farcit del foie, per alleugerar-ho una micona. Però en l'altra imatge que veiem, la guatlla, per exemple, està... i tenim aquí un puré de moniato.
Que bo.
I aquestes són les verduretes, hi ha un rave, hi ha uns tirabecs saltats, primer bullits, i després, al moment de servir, se saltegen una micona amb oli d'oliva o una miqueta de soja.
Els que són reticents al tema del fetge, el fetge de pollastre, que hi ha gent que no li agrada posar-lo...
El podem obviar.
El podem obviar? O es notarà molt al final?
No es notarà molt. Llavors veurem que a l'hora d'empastar potser queda una mica més sec, li podem o afegir una mica d'ou o afegir una mica més de pa. La part de dintre seria una mica com podríem fer cadascú la pilota a casa seva, d'acord? La pilota del caldo. El que passa és que aquí li donem un punt afegit, que seria la tòfona, seria el foie mig cuit. Òbviament es pot prescindir de qualsevol dels ingredients, sapient que després, si prescindeixes d'ells, doncs si treus el fetge, que fa que quedi també l'empast una mica més homogeni, igual hem de posar una mica més de pa o lligar-ho amb una mica de pa ratllat, però això una mica, sí, es pot treure perfectament, no hi ha cap problema.
Doncs ja tenim el primer i el segon, bacallà confitat amb crema de patates i els picantons farcits. I ara anem pel postre.
Sí.
Si encara ens queda una miqueta d'espai, anem pel postre.
Sí, de fet, les racions sempre han de ser, sembla que com vingui Nadal, si no tens un plat superfarcit o deixes el comensal ja mig mort amb tots els entrants que has posat, amb tots els vermuts que has fet abans. Per això he posat el tartar de salmó, sense afegir-hi, però sempre a taula és veritat que entre que posem patates, entre que posem coses per picar, etc., arribes a les postres que no tens ni ganes ni de postres, ni de torrons, ni de res. Intentar que fos el bacallà, per exemple, és bastant lleuger, el picantó també és una carn molt, molt subtil, és bastant lleugera, no són molt feixucs, llavors és més potser el puré de patates o el farcit del picantó, que és una mica més contundent.
Intentem evitar, en la mesura que cadascú pugui, doncs això, el que deia la Dolors, no? Aquestes patatetes, aquestes olives, aquestes cosetes que ens treuen la gana, i després, clar, quan portem aquestes menges tan bones, com que no ho saboregem.
Sí, perquè sap greu que quan arriba el segon plat o el primer plat, dius, oi, és que he picat tant al començament estic tipa. Sí. Intentant la mesura de lo possible, doncs ja que fas un plat per gaudir-lo, doncs potser ja que has cuinat i has emprat un temps per cuinar el salmó, no posis abans res per picar, perquè ja tens un entrant que és, a més és refrescant, etc. Llavors, per postres he escollit el tronc de Nadal perquè és una recepta molt resultona i és molt simple, és molt senzilla, tot i que entenem que tots tenim torrons, etc., etc. Jo el que acostumo a aconsellar, perquè passat el dia 6 sembla que ens sobren torrons, sobren polvorons, no sabem què fer, no sabem què fer amb les neules. Jo el que faig és que els torrons, els polvorons, els faig una mica com a petit four, com a per al cafè. Sí. Tallo el torró amb mesura petitona, amb una mida petitona, que sigui només d'una queixalada, que sembla que no te tipa tant que veure una safata amb trossos de torró de mitja mà, i talles trossets petitons, que fa que la gent piqui més i li dona sortida als torrons, que per això els has comprat.
Bueno, per acompanyar el cafè, està
correcte,
molt bé.
Correcte, sí. Llavors, en comptes de fer servir de postres el torró pròpiament, he fet el tronc de Nadal, i el tronc de Nadal és molt, molt simple i és molt resultant. Farem un pa de pessic, però en aquest cas el farem de xocolata i sense farina. Si no fem aquesta planxa de pa de pessic amb cacau, el podríem fer la típica genovesa, que és farina, sucre i ou, d'acord? Per al pa de pessic farem servir 6 clares d'ous, 185 grams de sucre, 6 rovells i 55 grams de cacau en pols. D'aquests sense sucre, cacau en pols pur. Sí. Es troba ara a qualsevol supermercat. Sí. Llavors, muntem. Aquí el secret està en muntar bastant bé les clares, perquè així ens quedarà una mica consistent, i la planxa de pa de pessic amb una mica de volum. És muntar molt les clares a punt de neu i afegir el sucre lentament. D'acord? En forma de pluja i a poquet a poc. Quan tinguem les clares a punt de neu, que ho veurem perquè quan agafem amb l'espàtula s'aguantarà perfectament. O si giréssim el bol,
no
cauria, d'acord? Llavors, incorporem els rovells i el cacau. Primer els haurem barrejat, el cacau amb els rovells d'ou, i els incorporarem a les clares a punt de neu amb moviments envolvents, per tot l'aire que hem agafat amb les clares que no baixi, d'acord? I estenem tota aquesta barreja amb la safata de forn, amb un paper sulfuritzat, deixem fins i tot amb una espàtula, amb una cullera de fusta, que quedi més o menys de la mateixa mida, perquè si no la planxa tindrà diferents gruixàries i no s'ha...
Què fem, un
no
centímetre, caurà... Dolors?
Sí, aproximadament un centímetre. I courem amb el forn preescalfat a 220 graus només 4 minuts. És molt poquet, molt poquet. De fet, aquesta planxa es fa de seguida i també la podem fer el dia abans. De fet, aquest postre, com que l'hem de congelar, el podem fer el dia abans, dos dies abans, o una setmana abans, si convé, no hi ha cap problema. Això seria per la base. Llavors tenim, per la mousse de xocolata, tenim 125 grams de xocolata de cobertura, 80 grams de nata líquida, 3 rovells d'ou, i 250 grams de nata semimuntada. Farem, primer, fondrem la cobertura al bany-maria o al microones, tenint en compte que si el fem amb microones hem de fer de 30 segons, 45 segons, mirar com està i tornar, perquè si no es crema de seguida, hem d'anar en compte. I quan mirem, obrim el microones, barregem una micona perquè l'escalfor sigui homogènia i el tornem a escalfar fins que quedi desfet. O el bany-maria, que és una mica més de temps, però controles més el punt de com es desfà. Llavors, afegim la nata líquida una micona calenta per acabar de fondre tota la xocolata de cobertura, i els rovells i la nata semimuntada. La nata semimuntada és, agafem un bol, si pot ser que estigui fred, i la nata, que també surti de nevera, que estigui ben freda, i ens posem a batre. Si no tenim cap batedora, ens posem a batre amb la mà. No és tan difícil, com que la volem semimuntada, perquè si la muntéssim molt, la mousse quedaria massa compacta, volem només una nata semimuntada.
I la textura de la nata semimuntada, que és com una crema?
Sí, sembla una crema. És quan veus que, quan agafes una mica, estaria a punt de mantenir-se ferma, però cau.
Val, d'acord.
No la veus líquida, però no la veus amb la fermesa de com quan s'ha una nata, quan anem a comprar nata a la pastisseria.
Sí, està clar.
No, està una mica més líquida, d'acord? Ja veus que ha canviat la textura de líquid a una mica més dens, d'acord?
Entenc que són aquestes nates que es munten
sí,
a casa,
correcte,
no?
Sí, correcte, sí, que trobes ara a qualsevol supermercat. Llavors, fem la barreja amb moviments envolvents per no fer baixar gaire l'aire que tenim de la nata semimuntada, ja deixem en un bol, filmem a contacte, d'acord, perquè no faci una pell gruixuda amb el contacte amb l'aire, o sigui, posem el fil a contacte, vol dir que el film quedarà enganxat a sobre de la mousse, i el deixem refredar, d'acord? Llavors, quan tenim la nostra planxa completament freda, agafem la mousse, que la tindrem freda també, la posem, expandim tota la mousse per sobre de la planxa, d'acord? Que teníem una planxa de pa de pessic, i a sobre tota la mousse, i ja és, amb una mica de traça, fer el braç de gitano, fer el rotllo, d'acord?
Sí.
Ens sortirà el cacau per fora, per les bandes, no passa res. Després, quan el tallem, el posarem al congelador, primer al congelador, i quan surti del congelador ja el tallarem.
És a dir, el posem al congelador
amb
el que vessi, és igual.
Sí, ha vessat una mica, traiem, no aixafem gaire, perquè si no ens sortirà tota la mousse de xocolata. Sí. Netegem bé, l'emboliquem en paper film i el posem al congelador. Llavors fem també la gelée de cacau, que també és molt simple de fer, sembla, com que són tres passos, sembla que sigui molt, però és molt simple de fer. Farem 140 grams d'aigua, 180 grams de sucre, 60 grams de cacau, 120 de nata líquida i 4 fulles de gelatina. Aquí escalfem l'aigua amb el sucre i la nata i afegim el cacau i el bullim. I després posem en remull les fulles de gelatina i quan les tinguem ben eixugades, fem tota la barreja, la passem pel túrmix i ja està, la posem a refredar.
I amb això banyem?
Amb això banyarem el braç de gitano completament gelat, d'acord? Tenim el gelé líquid i fred, o una mica calentó si el volem escalfar una mica al microones, i al braç de gitano li tallem els trossos que hagin quedat lletjos i posem el gelé a sobre, i ja tenim el braç de gitano, el tronc de Nadal.
Carai, és que ens hem quedat sense temps, no? Quan tenim?
Potser...
Un minut.
Parlo massa, potser.
No, que ha estat molt bé. Per tant, llavors què hi posem? El decorem amb alguna coseta al damunt? Això ja una miqueta al gust, no?
Sí, això hasta alguna llaminadura, si hi ha nanos, el que es vulgui, però si no el tronc de Nadal ja és prou maco, perquè queda molt brillant, ja no cal ficar-hi més floritures.
Molt bé, doncs moltes gràcies per haver vingut
a
la ràdio a explicar-nos-ho.
Us
recordo que tindreu aquestes receptes penjades al nostre espai web. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I esperem que tornis.
Molt bé, bon Nadal.
Gràcies. Igualment, fem una pausa, notícies i la tertúlia per la ràdio. Fins ara.
Ràdio Calella. Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Ja és Nadal. És el moment de seguir les tradicions. Establiments Folgado, tot per guarnir la teva llar i fer el pessebre. Articles de qualitat, artesans i exclusius per fer de cada detall una creació. a Establiments Folgado hi trobaràs abets canadencs, llums per tots els gustos, cintes per confeccionar llaços, boles, guirnaldes i figures de fang i artesanes. I en suro, el tradicional material per fer el pessebre. Cases, ponts, pallers, establies... Tot el que necessites en decoració nadalenca i pel pessebre a Establiments Folgado, Riera 25, darrere l'Ajuntament.
Em dic Estel i tinc una malaltia minoritària. Aquestes malalties afecten, com a màxim, 5 de cada 10.000 persones. I la majoria encara no tenen cura.
Des de la Marató volem donar veu a qui les pateix. I entre tots fer pinya per posar fi a la soledat i la manca de respostes.
La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio. 15 de desembre. Minories que fan una majoria.
Xacolia Euskal Taverna. Especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. I atenció al nou horari i a les noves propostes culinàries per aquesta tardor. Des del 12 d'octubre, dijous i divendres obert a partir de les 8 del vespre. Dissabtes i diumenges obert des del migdia amb menú de plats bascos. El menú de plats bascos, la nova proposta de Xacolí a Euskal Taverna. Carrer Creu 6, Calella. Informació i reserves al 626 04 77 20. També ens trobareu al Facebook.
Ràdio Calella.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Uns 60.000 viatgers diaris patiran els retards a Rodalies per les obres dels túnels de Glòries d'aquestes festes de Nadal, uns treballs que s'allargaran des del 21 de desembre fins al 5 de gener i que obligaran a reforçar la línia 1 del metro pels talls que hi haurà a les línies R3, R4 i R12. Tot i això, el delegat de comunicació de Rodalies, Antonio Carmona, ha declarat aquest matí a la xarxa que aquestes mesures permetran absorbir amb normalitat el volum de passatgers.
Tenim experiència d'altres talls per actuacions, també a més aquesta zona, les obres de construcció al seu dia de Sagrada Mediana van suposar el tall durant 5 mesos del R3-R4 amb desbordament en dies laborables a Sant Andreu Arenal, Fabra Puig per metro, i el metro amb el reforç que va posar metro, que posava 3 trens per hora, va poder transportar els viatgers que normalment van en Renfe.
Els túnels viaris de Glòries han de passar per sota de les línies ferroviàries i per aquest motiu, durant dues setmanes, s'han de reforçar l'interior dels túnels dels trens. La Fundació Món Rural ha presentat la tercera edició de l'Observatori Món Rural, un rigorós estudi que posa a disposició de persones, entitats, empreses i administracions tota mena de dades descriptives de l'àmbit rural del nostre país i les compara amb les xifres del món urbà. Des de Ràdio Rosselló, Joel Vidal.
En aquest sentit, l'estudi recull, entre d'altres coses, indicadors demogràfics com ara dades referides a l'estructura de la població, envelliment, població jove, etc., o la variació de la població total, indicadors econòmics com ara els joves incorporats al sector agrari, l'atur registrat o les places d'allotjament turístic, indicadors de qualitat de vida com ara la valoració del transport públic o la disponibilitat i accés a la fibra òptica i indicadors de territori i medi ambient com ara la superfície forestal i agrària o la superfície agrària ecològica. Una de les principals conclusions que es desprenen de l'edició d'enguany de l'Observatori és la notable desacceleració experimentada pel fenomen del despoblament rural, tant en termes de la variació total de població com pel que fa al nombre de municipis amb pèrdua demogràfica.
Gràcies, Joel. I a Mollet del Vallès, el Consell dels Infants treballarà per promoure una ciutat sense plàstic. Ampliem aquesta informació de la mà de Ràdio Mollet. Joel Gascón, bon dia.
Bon dia. A partir d'ara, els 27 joves que han estat escollits representant del CIM en aquesta 14a edició treballaran als seus centres educatius i amb les seves famílies, sobretot el relacionat amb l'emergència climàtica i el consum de plàstic, per tal de fer les seves propostes i exposar-les al ple del Consell dels Infants, previst pel març de l'any vinent. Després de la reunió, Josep Monràs recordava que la crisi climàtica està afectant a tots i a totes i és una qüestió suficientment important perquè els joves puguin elaborar les seves propostes.
Jo crec que moltes vegades es fan molts discursos, es fa molta oratòria, però al final la gent el que vol és coses tangibles, coses que es puguin tocar, coses que es puguin veure, no? I per tant jo crec que totes les propostes al llarg de tots aquests anys que ha fet el Consell Municipal d'Infants han sigut propostes molt concretes, propostes que s'han pogut veure, que s'han pogut tocar, que s'han pogut fer.
Al Consell dels Infants hi participen els alumnes de 5è i 6è de primària de totes les escoles públiques i concertades de Mollet. Enguany, en total són 675 alumnes. Es va crear l'any 2005 i és l'òrgan a través del qual els més joves aprenen els processos democràtics, exercint el seu dret a participar, a expressar les seves idees i a proposar accions concretes per ajudar a transformar la ciutat.
Gràcies, Joel. I en esports, el Club Natació Terrassa ha encadenat el segon triomf a domicili a la Lliga de Campions. Va guanyar a la piscina del Hannover per 8-9. Ho deixem aquí.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Onze i quatre, comencem la tertúlia dels dimarts amb els senyors dels dimarts. Disculpem avui la presència del Francesc Membrives, que no estava massa bé avui, porta un parell de dies una miqueta tocat de salut, i per tant des d'aquí li enviem un petonàs ben gran, ben curatiu. Però sí que tenim aquí el Toni Alabau, que va a la seva...
Va a veure el metge.
Sí.
Va a veure el metge. Bé. Ha anat al metge ara.
Bueno, ara ens ho explicarà, ens ho explicarà.
És que estic fent consulta.
Sí, però escolta'm una cosa, és que, clar, si feu consulta mentre es presento, com que no. Seu, Toni, seu. Ara li faràs la consulta al doctor.
Vale,
seu.
Help. Help you.
Exacte. Seu. Ara passem consulta amb el doctor Pere Puig. Pere, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Tu et volies jubilar, però no te'n lliuraràs.
Ja ho sé. Però és que em passa una cosa, que cada dia me n'en recordo menys de les coses, d'aquestes de la medicina.
Sí, bueno, clar, perquè sí, això... Però quin tubo retuvo, no? Amb això
No. Hi ha coses que no.
És curiós, eh? Sí. Perquè... Home, la medicina, igual que altres feines, són feines... Penso que només és una cosa que pots fer si realment hi tens molt d'amor per la feina.
Home, t'ha d'agradar, és evident. És evident. El que passa que, clar, si no et vas posant al dia, no vas estudiant, no vas d'allò, et quedes amb el que hi havia fa equips anys. Yeah. I aleshores ho poses en pràctica i dius, no, però si això ja no es fa.
Però Pere, si tu fa 4 mesos que t'has jubilat només.
4 mesos no, 2 i mig.
Per això, ho dic 4 mesos en el sentit de que fa 4 dies, no?
Sí.
Bueno, Jordi Martí, què tal, Jordi?
Bon dia.
Molt bon dia. Alcalde Rei, Quim Rei,
ui,
bon dia.
Ui, quina força, Déu meu. Bon dia,
home,
bon dia a tothom.
Perquè,
bon
dia. Perquè ve una mica emprenyat com cada dimarts, el Jordi.
No, Jordi no m'ho creu.
No. Que si ha estat a punt d'atropellar-lo una moto?
No, escolta'm, és veritat.
Espera un moment, que li dic al Toni Alabau. Toni, bon dia.
Bueno, no sé si és gaire bo. Però bueno,
per
bon
què,
dia,
Toni,
bon
què t'ha passat, Rei? A part de...
Que ha caigut.
Has caigut?
Venint aquí, pel parc, hi havia com un tronc d'arbre.
Un tio s'ha escapat.
M'he vist que havia donat mitja volta i havia caigut així de costat i no podia aixecar. Hi havia un tio que escombrava i li feia així.
I dic que no entrava dintre... No, perquè no entra dintre de les seves competències.
Al final m'he pogut aixecar, que m'ha costat molt. I tinc això...
L'espatlla?
Sí, també el coll, la cervical...
Mare meva. Perquè
si diumenge no jugues, eh?
O sigui que... Bueno, el que passa que jo sóc un tio valent i ho aguanto tot.
Home, un tio de Ripoll...
A més, tenia l'esperança que tenia...
Que passaven allà.
Tenia l'esperança que quan arribés aquí hi hauria un professional de la medicina que com a mínim podria donar un consell.
Jubilat, però passarà consulta.
Jubilat,
però
jo estic jubilat i m'he fotut de cap igualment.
Bueno, jugarem a jubilats, va.
Has ensumbagat amb un tio, eh?
Sí.
Va ser que era un tronc, no un tió. Perquè ara es van a buscar, eh?
Que escolta'm, ara llegia l'altre dia que això d'anar a buscar tions sí, sí. Al bosc es veu que va tan malament per l'ecosistema.
Sí, clar. Que sí. Jo a casa ho fèiem amb un... Amb, no sé, ara és hora...
No, no, poca
jo
broma.
Jo a casa ho fèiem amb una caixa de calissai buit al revés i li fotíem hostis a l'ai...
Sí, sí. Cops el... No, es veu que aquests troncs morts que queden al bosc, es veu que estan dolent anar-los a buscar.
Serveixen d'adob.
Sí, 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 sí.
Per la resta. No,
i si estan buits, són sí, sí. Caus de la flora...
Clar. De la biodiversitat, clar, i tant, no? I tant.
S'ha posat de moda anar-los a buscar.
Sí, sí. De la fauna, he dit flora, no, de la fauna.
De la flora intestinal.
De la fauna del bosc.
Doncs res, escolta, sí que és veritat que s'ha posat molt de moda anar a buscar el tronc al bosc, doncs res, que no.
Clar,
que no, que no hi fem cap favor al bosc. Bueno,
però llavors,
passat?
Si no netegem el bosc és brut.
Sí, no ens acabem de posar d'acord.
Gairebé mai.
Bé, però els troncs grossos que queden allà, aquests són els beneficiosos, tot el que és la fullaraca i les branques petites i tot això, que és el que crema amb més força, això és el que s'ha de netejar.
Sí, 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 sí. Tot el que cau
del
sabre.
El sotabosc.
Escolta, Jordi, que has estat a punt també de ser atropellat per una moto.
Sí, no,
què ha passat?
És veritat, no. Estan endegant, arreglant els contenidors del carrer Costa i Forneguera, Bruguera, Costa i Forneguera, que estaven trencats, perquè sempre allò és un Ikea, ja us ho hem dit, com per tot, no?
Un Ikea perquè hi ha gent que abandona moltes andròmines,
sí, sí,
no?
Sí, esclar, ja no podem dir que sigui culpa de l'Ajuntament, lògicament, perquè són la gent que els hi tiren, i això no passa en aquell lloc, sinó que passa, mireu aquí a Correus, en molts llocs on hi ha aquests contenidors, i aquest estava trencat, llavors ara l'estan arreglant, i lògicament doncs estava el carrer tallat, i jo pujava pel Costa i Forneguera a la vorera, que no s'ha d'anar per la vorera, i m'ha sortit una moto tota llet, per ràdiament, li he dit de tot, i he tingut sort que no m'han deixat de miracle, i a sobre he tingut sort que no m'han engegat a pastar fang.
Yeah.
Però tenint en compte que, a part que és una vorera, per allà hi baixen tota la canalla o els nanos que van al freta, que també és un perill, i que és incomprensible de que això passi. I em diran, no, és que no hi pot veure un policia cada cantonada, evidentment que no, però que sí, quan un policia veu un acte d'aquests que en veuen i tots han tingut mostres que en veuen, l'únic que fan és avisar que no s'hi pot anar. Lògicament, bueno, doncs baixes i un altre dia tornes a passar. I això, tots els que estem aquí segur que en tenim constància. Aquí tenim el senyor Puig, el doctor, que té experiències de davant d'un viu, que s'aturen en el centre
de salut mental,
que quan es para un cotxe, un taxi que baixa una persona gran o jove o una persona que està malalta, diguem-ne, doncs al moment que s'aturen les motos, giren i anem per allà. Esclar, sempre diem que estem matxacant el mateix, que si les bicicletes, que digui alguna cosa, però és que és veritat, i haurem d'esperar que algú es foti mal de veritat per endegar el tema aquest, perquè no hi hagi la psicosis de que es multa, com ja quan hi va haver un cert temps les multes, o sigui, les psicosis de que es multaven els gossos que es portaven deixats anar pel passeig de mar, que jo ho trobo molt bé, que diguin no pujo per aquí perquè si em veig em multaran, no, però si veig m'avisen, pues bueno, si tinc la sort o si tinc la mala sort de trobar-ho, me diran per aquí no se puede circular i baixaré i punto. És aquest el tema, tu. I jo estic, lamento que sempre digui està igual, però és que és una de les coses que jo entenc que s'hauria de posar mà, perquè no pot ser, i a més ara amb les voreres aquestes doncs encara és més fàcil perquè la moto segueix el camí, vull dir, és igual, vas i si es para un cotxe davant teu per descarregar, perquè els que carreguen i descarreguen també tenen problemes. Llavors, en vez de parar i deixar que descarreguin una capsa o en deugues o el que sigui, agafes i passes per la vorera, surt algú del súper aquell i se l'emporten per davant. I hem d'esperar que passi alguna cosa gran perquè això se solucioni.
Aquestes coses se solucionen deixant d'anar amb el llir i la mà i multant directament,
clar.
Penseu?
Sí, sí, i tant, és que és així. No sé, l'opinió que tindran els companys, però... És que no hi ha cap més solució.
Lluitar contra l'incivisme.
Està clar que el civisme en molts casos no hi és. Cal donar una volta pels contenedors de tot Calella i veurem com estan. I l'Ajuntament està fent recollida.
Escolta, que t'ho venen a buscar a la porta de casa.
I està en punts diferents. No costa res agafar i anar-ho portant. No,
és molt fàcil portar-ho allà. Jordi, que truques i t'ho venen a buscar gratuïtament a la porta de casa.
Però és que tu quan veus durant el dia una persona que va amb un moble, amb una caixa, amb un dur, ja veus realment on va i va allà.
Sí.
Jo estic parlant del veïnat aquell i van allà i els altres llocs ho poden veure igualment. I això és inadmissible.
I què es fa amb això? Va, tertulians. Com es lluita contra aquest incivisme? Perquè
doncs,
ja
l'incivisme, ja l'incivisme l'ha de lluitar el propi ciutadà. O sigui, quan tu veus una situació que no és normal, li has de dir a aquella persona. El que passa que la gent no ho fa per una senzilla raó, perquè em dirà el que sigui, vostè sí. No es fiqui on no el demanen, no sé què, llavors hi haurà una mica d'enfrontament, i com que no vols problemes, no ho fas. Ara, agafeu un paper i llanceu-lo a terra a Suïssa. Ja veureu el que us diran pel carrer.
Mm-hmm. Això sí, és un tema de societat, eh? Vull dir que no hi ha més volta. Jo ho procuro fer, si hi ha algú que fa alguna cosa d'aquestes, jo ho veig, ho dic, no? Vull dir, però el risc, més d'una vegada, de que et diguin com a mínim cultolla. No?
Clar, i si hi ha el cartell que diu que serà... A veure, la plaça Catalunya mateix és un altre lloc, tu vas al dematí a la plaça Catalunya i allà els gossos semblen la selva, tothom me'l porta deixar d'anar, perquè com arribin a la plaça ja el deixen anar i córrer. Si allà hi ha un rètol que diu 500 euros de multa, doncs, escolta'm, poses allà una persona al dematí, que ho saben, que passin, baixen de la moto i escolta'm, pam, pum, no avisar-lo, no lo tiene que llevar,
El tercer dia que multin, ja la gent s'ho dirà.
Malauradament, hi ha d'haver les psicosis de que multen.
Jo he vist un vidre que sobresortia 40 o 50, he vist el vidre, no qui el posava, 40 o 50 centímetres d'una papelera.
Sí, sí.
Jo agafo el vidre i el foto allà, i qualsevol que passi, que es mig entrebanqui, que allà arribi la mà perquè no sé què, vull dir, es fa mal de debò. Però bueno, vull dir, això és una qüestió de, això, sobretot de civisme, és a dir, la societat encara no hi hem arribat, suposo que amb els anys, algunes generacions...
Mireu, jo quan era petit i anava a l'escola, hi havia una assignatura entre cometes que era que ens ensenyaven les normes d'urbanitat.
Sí.
I allò de has de deixar passar una senyora abans que tu a la porta, t'has d'aixecar quan hi ha una persona gran en el metro o en el tramvia, com has de menjar a taula, totes aquestes coses, no? Trucar una porta abans d'entrar en algun lloc, parlar de vostè a les persones que són més grans, o sigui, tota una sèrie de normes que fan que la convivència entre les persones sigui millor. Això ha desaparegut.
Sí.
Això ha desaparegut. I potser l'escola no és el lloc que ho ha d'ensenyar. Molt bé que sigui la família, però és que les famílies tampoc ho ensenyen.
Però amb això estàs dient que els incívics són els joves?
No, dic que ho són tots. Perquè els joves fan el que a casa aprenen. I els pares d'aquests joves que no ensenyen aquestes normes bàsiques de conducta, aleshores és perquè amb ells tampoc els hi han ensenyat.
Que tornessin a les aules doncs aquestes assignatures, no?
Del
bon ciutadà, no?
Sí, però hi ha molta gent que ho volen.
Però clar, llavors et sortiran les veus de segons quines entitats i associacions
Hi ha molta gent que no ho volen, i gent de la nostra edat o una mica més joves que no ho volen perquè ja van viure la repressió i dic, home, és que això no és cap repressió. O sigui, a veure, per exemple, un parell de persones enraonant a mig d'una vorera i que s'apropa una persona que va amb cadira de rodes i li ha dit, me deixeu passar, i com a món fan així, s'aparta una mica perquè passis, això no és normal. I això va amb el que deia el...
Jo m'hi trobo, vull dir que moltes vegades he de demanar que em deixin passar.
Que tu, com veies normalment, recordes que com veies alguna persona, deies, deixa passar, no? I ara tu veus gent jove, perquè això no s'ha de... Gent jove que tu vas, o veus que passa una persona amb un bastó, i no són capaços de dir-li al nen o a la nena, deixeu passar, no, van seguint, i si van de dos, van de dos, i t'has d'apartar tu. La solució és tu parar-te i mirar que ells hagin de passar de costat, perquè és que és tot lligat amb el que deia el Pere.
Sí, de tota manera hi ha de tot. Gairebé sempre destaquem aquesta qüestió quan ens ho fem, però jo també trobo gent que els hi diuen als nanos, deixa passar,
sí,
etcètera, no. O que et diu disculpi perquè estava parat badant, i vostè ha hagut de fer
és evident,
un... És
evident que no és el 100%, és evident.
No,
és evident, és evident. Però hi ha una majoria destacable que realment...
Que el tema urbanitat el toca.
Això mateix, el tema urbanitat no el toca bé.
Recordeu que si voleu entrar a la tertúlia és tan fàcil com trucar al 93-766-03-33 i dir-hi la vostra. Toni, què? Tu com ho arregles, això?
Fotut. Ah, això de... Sí, bé. El que deia el doctor, jo recordo que és una cosa que ja em sortia de mi mateix, perquè una vegada, una sola vegada, amb una tieta meva, que jo anava sovint a Barcelona amb les tietes, i jo devia tenir 5 anys, i em va dir, aixeca't, maco, que hi ha aquesta senyora aquí, una senyora que estava esperant una criatura. I mai més em van haver de dir aixeca't, perquè quan veia algú, gent gran o algú amb dificultats per el que fos, ja m'aixecava automàticament. Ara, si això no t'ho han inculcat, si a casa teva no t'han inculcat això, malament. Això no és de l'escola, això és de casa.
No, no, clar, sí, l'educació comença a casa sempre.
Hi ha una cosa que jo ara... o sigui, ara quan parles d'això, molta gent diuen, no, no, escolta'm, ja ens van al col·le, ja ens van fer, jo ara en els meus nens no vull que els tornin tal, igual. I diu, bueno, però és que això s'ha d'ensenyar la urbanitat o l'educació, el que sigui, no, perquè ja tal. I en canvi, quan tenen un gos, en seguida diu, i ja l'has ensinistrat, hòstia, ara anem al revés. O sigui, ara has de tenir un gos, l'has de portar a ensinistrar, perquè, esclar, és un gos, i en canvi l'altre no l'ensinistra.
Mm. Però el teu gos està molt ensinistrat.
No, 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 parlo de... No, però estic dient una cosa que és veritat, eh? Estic dient una cosa que la podem veure, no? O sigui, sí. Un comentari de dir, no, perquè ja ens van ensenyar prou a les monges o els capellans o no sé què, no sé, i ens van acollir a prop que això de la classe d'universitat i d'urbanitat que es demana, moltes vegades ve rebutjada per les mateixes pares d'alumnes i els mateixos, a vegades, professors. Sí, eh? Sí, sí. I, en canvi, quan tens un gos, en seguida, hòstia, ensinistrar el gos.
Però això amb un puntet d'humor, ara, amb el tema de reconèixer com passa una persona gran, etcètera, etcètera, però insisteixo amb un puntet d'humor, cada vegada passa més. És a dir, veus aquest jovent que baixis pel carrer amb la mà plana com aquell que mengés una torrada, sí, porta un mòbil, sí, però vull dir, com aquell que mengés una torrada, no? Sí, jo un dia li vaig preguntar a un que coneixia, és bona? I clar, no et veuen.
No, perquè van amb el cap avall. O sigui,
n'hi ha que no et veuen,
això.
Vull...
Sí.
Per tant, vull dir, la tendència va més. Una altra cosa és el tema de la moto, que explicava en Jordi, això requereix una voluntat de dir, me'n refot el que passi, sí, m'enfilo dalt de la cera, etcètera, etcètera.
Això de la moto podeu veure. Només
però això
escau...
de les motos també passa quan vas a carretera, quan vas amb cotxe a carretera. D'acord que les motos, els motoristes són molt vulnerables, però sí, escolta'm, sí, que et passen pel dret, per sí, l'esquerra... Sí, sí. I jo no sé.
Sí, no. És
adelantant
en continua. Jo t'ho d'obrir una porta per si portes, no, mirar
clar.
Si portes
sí,
un pneumàtic desinflat.
T'entra dintre, sí, t'entra dintre el cotxe.
I és culpa teva.
Sí, és culpa
teva. Que segurament hi ha molta gent que ho fa molt bé, però escolta'm, n'hi ha uns quants que...
No, però això de les motos aquestes, i sobretot ara que leiem les voreres que hi ha amples i tal, només cal que si algú ho dubta, que se'n vagi davant. I estic dient un lloc que és ben cèntric, que se'n vagin allà davant i veuran com...
Tu vols dir davant del Bon Preu.
Exactament, veuran el que passa.
I n'hi ha de més, perquè cada vegada els vehicles són més silenciosos també.
Sí. On hi ha aquests patinets elèctrics que no fan cap soroll i que no els veus, no els
jo
sense
dia
venir, eh?
Sentia un soroll, baixava pel carrer Creu, sentia un soroll i em vaig pensar, vull dir, que venia una motoreta, un patinet, una cosa així. No, era una senyora moto.
Sí.
Dir que sí, sí.
Sí, no.
On és la policia de Calella?
On és?
Aquí davant sortint gairebé.
Al carrer Església, bueno, ja ho hem dit.
Per la perifèria fan rutes.
Patinets
elèctrics.
Camí del cementiri,
Monturiol, els apartaments Codina.
Van a veure els morts, que no s'aixequin i fotin el camp del cementiri.
Després els trobes aparcats al carrer Iglesia, al carrer Sant Joan.
Els carrers on circula la gent, principal carrer Església, davant de l'Església, a la plaça aquella de l'Ajuntament.
No,
la plaça de l'Ajuntament.
L'Ajuntament està tot prohibit, però no hi ha ningú que vigili, que no els diguin als nanos, no xuteu pilotes a la paret de la biblioteca, que sembla ser que la biblioteca s'han queixat moltes vegades.
Juguen a pilota.
Prohibit jugar a pilota. I allà resulta que juga a pilota i hi ha els mundials. Mm. Vull dir que és...
A veure, Toni, què volies dir?
Aquell revolt de Can Giol per entrar a la plaça de l'Ajuntament.
Ja ha partit
sempre. Jo sempre vinc fregant la paret perquè, escolta, quan allà te'n surt una, tota pastilla que ve de la plaça de l'Ajuntament, amb un trastet d'aquests que no fa soroll.
I on hi ha sempre partit de futbol és en el pas que va de la plaça de l'Ajuntament. De la plaça de l'Ajuntament al carrer Barcelona hi ha partits cada dia allà de futbol.
Però espera't, aquell parla ara dels patinets elèctrics, no, Toni? Parles d'això, no?
Sí. Bueno, són un problema a tot el món, ja. L'altre dia vaig fer un reportatge dels Estats Units que ja el patinet elèctric s'ha convertit en un gran problema. Uh-huh. Perquè la gent va per la vorera, a tota pastilla... I
ara penso que a Barcelona ha sortit una normativa que andarà amb cas, que
bueno,
han de fer no sé què...
És que ho hauran de... És que això s'haurà de normalitzar d'alguna manera.
Però on estan els policies municipals?
No, però el problema no és tant de policia, sinó de que hi hagi una normativa clara i...
Però ja hi és, la normativa.
No.
Hi ha un cartell així...
No. Una cosa són els cartells, una cosa és això, però bueno, el problema és la Direcció General de Trànsit o el mateix Servei Català de Trànsit no tenen encara cap norma escrita i aprovada i passada per la llei i totes aquestes coses que estableixi quin ha de ser el funcionament d'aquests nous enginys. Per què? Perquè és una cosa tan actual i que canvia tant i tan de pressa que no dona temps a posar-se al dia. Aleshores, sí que és veritat que els ajuntaments poden fer doncs, la seva normativa, poden fer per dir-ho d'alguna manera, modus operandi dintre del municipi, però això no té una força legal gaire important. Sí que és una norma de convivència, però clar, que et vingui un patinet per la vorera i en contradirecció, que no el veus, o que et baixi una bicicleta també pel mig del carrer en contradirecció, que estàs mirant per passar per on han de venir els cotxes i resulta que et ve per l'altra banda. Sí, sí. Hi ha moltes coses que realment dius, a veure, com ho solucionem això? I si no hi ha un reglament de sancions que els mateixos agents de municipals tinguin el recolzament de que realment poden posar aquestes sancions, perquè això no hi és en aquests moments, doncs clar, arriba un moment que diu, escolta, quan hi sigui ja faré. Cosa lògica i normal. Aleshores, què hem de fer? Suposo que tindrem que apretar perquè realment aquestes normatives siguin el més aviat possible implementades.
A veure, vull dir, el que has tocat és el tema tal com és, vull dir, aquí no hi ha gaire volta de fulla, però encara hi afegiria una cosa, vull dir que els ajuntaments poden presentar una denúncia, però facultat en els agents per multar no en poden donar. No. Li poden donar facultats per presentar una denúncia. De la guarda, vinga, a més, llavors...
És a dir, però, alcalde, entenc que, doncs, que si, per exemple, un policia veu a un individu que va amb patinet elèctric per damunt d'una acera, no el pot multar?
No, el pot denunciar. I si considera que anava en contradirecció, suposant que els patinets vagin en contradirecció, que no hi ha cap normativa...
Són vehicles a motor.
Sí, però...
Però, en canvi, no estan reconeguts com a vehicles.
No estan reconeguts com a tals. No? Per tant, li poden, en tot cas, presentar una denúncia. I el que sí que poden fer, normalment, vaja, si no s'han modificat aquí a Calella també es podia fer, és retenir el vehicle. Uh-huh. És a dir, amb una persona que vagi amb un patinet per una vorera, no cal ni que vagi contra direcció, ni que vagi de pressa, o amb una bicicleta per la vorera, etc., li poden retenir el vehicle. Això sí que ho poden fer. Presentar-li una denúncia, també. Però, a més, aquí s'ha presentat una dificultat que molts dels que som grans recordarem. Vull dir, es va alliberar en un moment determinat, a nivell estatal, l'obligació de que les bicicletes anessin identificables. És a dir, recordarem tots l'època que la bicicleta...
Jo me'n recordo que havia portat una bicicleta amb una matrícula.
I, per tant, vull dir, si un policia retenia amb alguna persona... amb la bicicleta fent alguna cosa, deia, no, la bicicleta 428, escolteu. I aquesta bicicleta 428 té un propietari.
Clar.
I té una adreça, i té un... Hi havia una força legal per poder pensar que aquesta sanció podia anar molt endavant. En un moment determinat això va desaparèixer. Vull dir, quan parlo d'un moment determinat, parlo de més de 25 anys. Vull dir, no parlo pas de fa 4 dies. Per tant, vull dir, és una bicicleta, no està identificada. No solament això, sinó que si ets propietari d'una bicicleta i tens la mala sort de que no et guardes la factura i un dia te la roben, si no tens apuntat el número del xassis, no pots ni presentar denúncia segons on t'estiguis.
Clar.
Vull dir que és...
Jo volia afegir que això d'aquests patinets s'agreuja a l'estiu perquè els turistes, allò, que aquests ja, a més, condueixen en un estat de borratxos, vaja, per dir-ho. Clar, català,
però no dir ebris.
Completament borratxos i van per qualsevol lloc, a qualsevol moment, amb unes velocitats extraordinàries. L'empresa que lloga aquests patinets, si veu un tio que va allà que li diu borratxo, no li té que llogar.
Però si va un amic del borratxo,
I li deixen el borratxo una cantonada més cap enllà.
Però escolta, Toni, ara parles de l'estiu, però és que a l'hivern també hi ha gent que va amb aquests patinets elèctrics, no van ebris, i també són un perill,
El que passa és que s'agreus a l'estiu perquè l'estiu
perquè
n'hi ha
molts més. Sí, perquè, clar, hi ha empreses que en lloguen i...
Bueno, aquesta, amb això diríem, aquesta empresa, se suposa, vull dir que, que té contractada una responsabilitat civil que si fan alguna cosa que no es produeixen un dany amb una persona o amb un bé determinat, etc, etc, doncs bueno, han de pagar. Però més enllà d'això no hi ha res més, eh?
Uh-huh. Han de fer un carril per vianants i ja està.
No, el que s'ha de ser és ser cívic i respectar les normes, perquè
no,
la ciutat és la ciutat de tots.
Mentre i... no haurem d'esperar que hi hagi algun accident greu, perquè llavors s'hi posi
mal. I a la inversa també passa, eh?
Sí.
Us invito que un dia aneu en el passeig de Garbí, sí?
Sí?
I veieu que el carril més utilitzat pels vianants és el carril bici.
Sí, sí. Bàsicament
sí, però també hi ha els bicis que van pel carril dels vianants.
També.
No, no, però amb això té raó l'alcalde, eh? És veritat,
però
això.
Però la gent... O sigui, hi ha un carril bici perquè circulen les bicis i els ciclistes es troben moltíssimes vegades, amb, no solament amb gent caminant, amb nanos travessant-se, amb nanos jugant a pilota,
etc. No, no, que s'enfaden molt, com s'enfaden també allà al passeig de les Palmeres, al cementiri, que quan els hi trepitges al carril bici ja es foten com una moto, i en canvi quan van pel passeig de mar també es foten com una moto si els hi dius que no poden anar per allà d'aquella manera. Escolta'm, tu...
Tornem a la teoria del doctor Puig. És un tema de civisme.
Bueno,
no la teoria, no l'afirmació que subscrivim tots. No,
el dia que hi hagi una enganxada...
No és un tema d'amenaces, eh?
Hi ha una persona que ja ha mort, i no vull dir noms perquè em sembla que la coneixem, que sortia, pel carrer Església encara no estava ni asfaltat, a l'època que venien els camions de Saula, de farines a descarregar a Can Saula i tal, que sortint de casa seva el va atropellar una bicicleta i va quedar amb bastó tota la vida fins que es va morir.
Imagina't.
I estem parlant d'una època que...
Bueno, és que una embestida en bicicleta, cuidado, eh?
Llavors, no sé...
Bueno, ara que dius això, us he de dir que jo estic fent una recerca per un tema de història de l'hospital i tot això, i una de les coses que estic fent és mirar-me la revista Estela, i que està digitalitzada a l'Ajuntament, a la Diputació.
Sí.
I vaig començar des del primer número, i ara ja estic, no sé, em sembla que porto el quart any o alguna cosa així, i hi ha notícies de Calella, del que passava cada dia, no? I accident. Fulanet de tal ha tingut un accident que l'ha atropellat una bicicleta. No sé què, ha caigut amb el carro i una bicicleta. O sigui, els accidents en bicicleta aquí a Calella eren molt freqüents.
Yeah.
O sigui, sí, que sí. No és una cosa que segurament sigui d'ara.
No, que n'hi havia, però, perquè en teníem molts. Tothom anava en bicicleta, però no anàvem en contradirecció ni per les voreres, perquè si t'enganxaven fotien 25 pessetes.
No,
25
pessetes de l'any 60. Quan jo era jove no hi havia direccions. No podia anar en contradirecció.
Sí, que n'hi havia. Sí,
què vol dir que no hi havia direccions?
No, al carrer Jovara, per exemple, al carrer Jovara anaves i venies.
Però hi havia carrers amb contradirecció, jo recordo, Hi havia carrers amb contradirecció.
Jo diria que això és una normativa de l'alcalde Maià cap allà als 70.
No sé de quin alcalde...
Amb anterioritat diria que no.
Però hi havia direccions, tu. Hi havia direccions i...
Escolta'm, al carrer Jovara anaves i venies, i com passaven els cotxes?
No hi havia cotxes.
És que gairebé no n'hi havia.
Clar.
Home, si jugàvem al carrer perquè no hi havia cotxes, és que la cosa canvia molt.
Jo aquests dies he estat veient uns videos de fa 50 anys i en el carrer Jovara mateix hi ha cotxes aparcats, un mirant cap a llevant, l'altre mirant cap a punt.
Sí, sí.
En aquella època no, hi havia dinosaures.
Eh? Imagina't, jo ja hi era.
Ostres, us imagineu ara una Calella amb els cotxes anant i venint pel mateix carrer?
I hi havia un perill, era que quan el quitrenaven, tant cosa, el quitrenaven els carrers que reclaven, les esquerdes els hi fotien quitrar, i llavors tot el carrer anava ple de sorra, i anaves en bicicleta, i foties alguna relliscada que d'altra, no? Vull dir que...
No alguna, foties cada patinada.
Jo me'n recordo entrat a la botiga de Canvi a la Geliu, a la curva aquella d'allà, sortint dels Escolapis.
Bertrina, sí?
Bertrina, allà davant de la...
Ostres, parleu de coses que no sé de què parleu, eh?
Sí, home.
Què és això de Canvi a la Geliu?
Sí, home, on hi ha la capella del...
Sant Quirze,
a la cantonada del davant, de baix, diguem-ne, hi havia una botiga que hi havia dos escalons que baixaves amb els pares de la Carme Vila Geliu. Jo me'n recordo sortint dels Esclaps i giro allà i vaig anar dintre la botiga. Uh-huh. Estava tot ple de sorra, allò.
Sí, 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 el que vulguis.
Caram,
saps què passa? Que tu no ho entens perquè estan parlant de la prehistòria. Llavors, és una mica difícil.
No, clar, a veure, no, jo no l'he conegut aquesta Calella, clar. Som de més... No, a veure, jo ja tinc uns quants anys també.
El senyor Lavalle abans pululava per Ripoll.
No, home, a Ripoll. A Ripoll també anaven i venien els cotxes pel mateix carrer?
A Ripoll? No, no, hi havia carrers que eren unidireccionals, la majoria eren unidireccionals.
Doncs mira, allà ens passava la mà per la cara.
Hi havia dos carrers...
El plantejament era diferent.
El carrer que anava a l'estació, que sí que era bidireccional, òbviament, perquè havies d'entrar i sortir, però la resta tot era unidireccional. I això el senyor Jordi
sí.
Havia de saber, perquè no s'ha plantarat de gaire res, va estar a Ripoll no sé quants anys.
Jo vaig estar a Ripoll al Salesian, però jo sortíem a pasturar, eh?
Per això que deu saber com anaven els carrers.
El que passa que quan sortien a pasturar no es fixaven amb els carrers.
Miraven les nenes dels monges.
Clar, perquè estaves on t'estaves.
Salesian.
I eren tots nois.
Home, esclar.
T'ho diràs.
No? Sí, però hi havia el col·legi de les monges molt a prop.
Sí,
però...
passaven per davant i ens feien amagar, llavors...
Escolta, que em sembla que tenim algú que vol intervenir a la tertúlia, que m'agrada molt que ens truquin. Bon dia, amb qui parlem?
Amb Odina Samón.
Perdona, el teu nom?
Samón.
Molt bé, i què vols dir?
Escolta, jo estic dient que tota la vida he anat en bicicleta, ara sóc gran i no vaig en bicicleta. I per la cera de casa me vaig un disbarat, patinets, bicicletes, amb motos aparats a la cera, i la policia passa i no diu res. I ara jo pregunto, aquest senyor que estava dient que la policia no pot muntar en els que van en bicicleta si van contra direcció...
Ho deia l'alcalde Reis, sí, sí.
Bueno, és igual. Doncs digue-li...
No, ja li pot dir vostè mateixa que l'està escoltant.
No, és igual. No,
t'estic escoltant, Cínic. T'estic escoltant, digue'm.
Escolta'm, com entens, doncs, que passin pel carrer Jovara a tot a contradirecció, per dalt de la cera, per dalt de les cases, els motos aparcats a la cera, i la policia passa 50 vegades i no diu res, excepte si no fas una denúncia que no serveix per res, i ara jo te pregunto, com és que no poden, dius que no poden muntar, i posar muntes, i en canvi, a partir de les 10 del matí passes pel carrer de Crèix i en bicicleta, la policia te para i et munta.
Et denuncia.
Eh?
Et denuncia.
Que no és el mateix.
Mm-hmm.
Per què et denuncia? Sí,
perquè passes en bicicleta.
Ja. Diguem-ne que no et pot posar una
no,
multa.
No, 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 jo sé persones que ho han trobat
i els hi han fet pagar.
I els hi han posat munta. No diré noms perquè no serveix per res. He dit el meu i no havia d'haver
dit. No, no, sí, és que
perquè dit... no serveix per res.
És que ja t'ho he dit.
Perquè, mira, jo vaig denunciar una vegada els motos parcats davant de casa meva, vale? I com que ho vaig denunciar, van dir, el van treure perquè els motos a dalt de la cera no hi poden estar. Ara, com que no es posen a davant de casa, però es posen a davant del costat, i els policies passen 50.000 vegades i no han dit mai res, i està hores, hores i hores els motos a la cera.
Evidentment.
I les bicicletes carregades, que a casa meva tinc la cera molt ampla, i a vegades he hagut, al temps de tancar la porta, he hagut de vigilar, perquè me venen en contradirecció persones que en bicicleta, i ningú els hi diu res.
Escolta, Fina, a quin barri estàs? Quin barri
no,
és?
No.
És igual. Jo,
a barri de Pequín.
Ja sé on viu.
Ella ja sap on viu.
No dic per ubicar una miqueta aquesta
no,
zona,
no,
eh?
No, és igual. Tant és el carrer Licrèsia, Fina, com el carrer Jovara, com el carrer Riera. És igual.
Tens tota la raó.
Els patinets, els allò, aquells esquís, aquella cosa, no miren res.
Tens tota la raó.
Per dalt de la cera, estreta, ampla, perquè jo ho veig. Baixen de la riera i en vez de passar que entren a dintre el poble pel seu puesto, al carrer, no, passen per dalt de la cera. Que si surts de la farmàcia, a vegades tens que vigilar a dalt de la cera perquè et ve una bicicleta. Baixen i en vez de passar pel mig del carrer, passen pel mig de la cera. A veure, jo ja no hi vaig en bicicleta, m'és igual. Però a mi la policia m'havia parat. T'ha parlat de molts anys i em deia, per què no hi pot passar? Sí, estic, vaig a direcció. Ah, sí, però ara està tancat el carrer.
Va. Sí, sí, no.
I el carrer de l'Iglesia actualment posa munta a partir de les 10, perquè conec persones que s'han muntat més d'una vegada per passar un quart d'11.
Insisteixo que tens tota la raó. És a dir,
ah,
a veure...
Doncs no, perquè dieu...
No, no, estem dient...
Espera,
dient,
Fina.
Veure,
Fina,
dient, no, 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 o sigui, depèn del que tu entenguis per munta i del que entengui jo. Jo entenc
veure,
per munta
que
un policia...
Munta,
No, espera't un moment. Espera't un moment. Jo entenc que per munta tu vols dir que un policia pari amb una bicicleta i em don 20 euros o no continua. No, això un policia no ho pot fer-ho. Pot aixecar una denúncia? Pot aixecar una denúncia?
I de què serveixen les denúncies si quan arriben a l'Ajuntament s'estriba? Mira, el problema més gros de les denúncies, i no sé si vosaltres hi estareu d'acord, és que has de donar noms i cognoms, i els noms i cognoms d'una denúncia és completament secret. I és mentida, perquè cap de 8 dies se sap tothom qui ha donat aquell aquella denúncia.
Veure, tu
i saps qui... Saps qui queda malament? Saps qui queda malament? El que fa la denúncia.
Això
no
tampoc és ben cert. Això sí que no és ben cert. És a dir,
eh?
Tu t'has d'identificar quan fas la denúncia, però no té el denunciat enterar-se'n de què ha sigut tu.
Ja, però a veure si ha, el problema és per què fan posar un nom i el cognom.
Perquè, no, no, i tant que sí.
Per
moltes raons...
De que tothom digui que... Mira, aquella és la que t'ha denunciat.
No, però...
O mira, fulana de tant ha denunciat. Ara, la gent que m'escolta sabrà qui sóc jo. Per això no volia donar el nom.
No passa res, no passa res.
No passa
res. Escolta, fem una cosa.
Fixa't,
no,
això,
dona.
I tant, ets una dona, ets una dona popular
gent,
i jo sé, estic vius i tot.
Escolta, escolta-me.
Digue'm.
La gent... enraonar d'esquena enraona molt, però donar la cara cada vegada la donen menys. Per què? Perquè no hi ha una immunitat de quan una persona fa una cosa perquè no se n'enteri la gent. Quan es fa una denúncia és que ja n'estàs als teus nassos i llavors fas la denúncia. Però el problema és que has de donar nom i cognoms i ja està el carnet d'identitat, per dir-te.
Sí, diem, clar,
molt bé.
Perquè,
no,
perquè,
Fina,
perquè diem...
Això és el que no... A veure, us deixo perquè m'ha
sí,
de cremarà el dinar,
Fina,
eh?
Et responem per la ràdio i moltes gràcies per haver trucat.
A veure, jo us escolto moltes vegades i a vegades em rono sola mentre us escolto perquè m'agradaria contestar. Però és que avui... Com que jo m'hi he trobat,
clar,
anys enrere en bicicleta, per això no m'he pogut aguantar i trucar-vos.
Doncs truca sempre que vulguis, Fina.
No, perquè ja t'he dit, la pena que tinc és haver donat el meu nom.
No passa res, no passa res, que
no,
està molt bé.
No, sí que passa.
Que entre tots farem una ciutat millor, ja ho veuràs.
A veure.
Vinga,
sí,
gràcies, Fina.
No, vale, continueu.
Molt bé.
Gràcies, Fina.
Gràcies, Fina, igualment, moltes gràcies.
És a dir, la gent confon a vegades la denúncia amb la multa. Jo entenc per multa, quan dic això, aquí tens aquesta sanció, paga-la i llavors podràs continuar. Això un policia no ho pot fer. Pot aixecar una denúncia? Sí, però no ho pot fer-ho. En el denunciant se li pregunta el nom? Sí, però el denunciat no se n'entera el nom del nom, llevat de que hi hagin danys físics o morals a la persona que ja deixa de dependre de l'Ajuntament per anar a parar a... en el jutjat, que és el que decideix si ha de confrontar el que diu el lesionat i el lesionador.
És a dir, que es garanteix l'anonimat.
Amb una denúncia, per exemple, per dir, escolta'm, jo no vull... Aquest dia, relativament, va passar, i us posaré aquest exemple. Al final me n'he enterat, però per pura casualitat. Truca la policia a casa. De la guard, venim per l'afera de la façana. Quina façana? De casa seva han caigut... coses de la façana. Ho mirem, no hi havia cap façana, no hi havia cap tros de sorra a terra, ni de balcó, ni de res, ni de cosa que s'hi semblés. Bueno, vam passar uns moments i vam descobrir que ja tenim el 167 i vam veure des d'allà que en el 154 hi havia algun residu, algun tros de sorra. Llavors, per un veí, ens en vam enterar que ja havien vingut els bomberos i etcètera, etcètera. En el 154 havia vingut. La persona que va denunciar, jo no la vaig saber. La persona es va equivocar, en comptes de dir el 160, el 154 va dir el 157.
Va dir un altre número, sí.
Bé, passen 7 o 8 dies i comentant aquesta mateixa cosa que estic comentant per aquí pel carrer vaig dir, vaig ser jo que vaig trucar. Ah, va ser tu que vas trucar? Sí. Doncs et vas equivocar de número? No. si un cas es va equivocar el policia, clar, que apuntava el número. Deixem-ho aquí, que també és possible.
Jo tinc uns veïns que a l'estiu ens han estat donant pel sac, dia sí, dia també. Me conec totes les cançons de les discoteques i a totes hores, i he trucat a la policia diverses vegades, la policia s'ha presentat en el domicili, però he trucat jo i mai em... Jo crec que els veïns, ara ho sabran perquè ho dic per la ràdio, però fins ara no ho sabran.
Si és que t'escolten, si és que t'escolten.
Sí, i si no, bon Nadal i felices festes, eh? I gràcies per les nits d'estiu que ens esteu donant, que ens heu donat, però bé, vaja, tu truques, ve la policia i no diuen, ha trucat el veí fulanito de tal.
Evidentment,
no?
Evidentment no ho diuen, i quan sí, presentes una denúncia d'aquestes característiques, per aquesta vorera hi passen bicicletes, que tampoc pots dir. És en Pepito, si no tens la certesa exacta de la persona que és, normalment l'anonimat de la persona denunciant, encara que ella sí que li hagi hagut de dir aquest nom, aquest cognom, aquest DNI, etc, etc, no arriba en el denunciat.
Estava enfadada, la Fina? Estava
sí,
enfadada,
estava enfadada.
Sí, estava
sí,
enfadada
sí,
amb raó, lògicament.
Estava enfadada amb raó, sí, efectivament.
Sí, sí. Perquè... Oh, és que és una situació que ja comença a ser una mica...
És que és una situació fotuda.
Fomuda, no?
Sí. I veus gent realment que... Jo tinc uns veïns, n'hi ha un que dius, ostres, aquest senyor no és una persona que jo entenc que tingui que passar per la vorera i surt de casa seu, surt per la vorera, se'n fot pel carrer Eglésia per la vorera...
En bicicleta.
I puja pel carrer Indústria per la vorera. I jo li veig, és una persona de seny, d'aquests que diem, no, és un senyor, i va...
Doncs és que a vegades les aparences...
No, escolta'm, però vull dir que arribem aquí, llavors, esclar, veus això que no, ningú hi posa mà i que va fent i cada dia ho veus més, i arriba un moment que dius, hòstia, què esperem?
No,
simplement que es vigili, que si ara estem dient lo del bon preu, home, doncs és perquè es vegi que durant tot el dia això passa.
Sí, però...
Perquè és que ara passa més amb el centre que hi ha allà.
A veure...
Escolta, és que no pot ser, el que no pot ser és que trobis en el camí del cementiri passejant
no, i fotre'ns amb la raó. No et puc acabar de donar la raó per un motiu. Aquí som els que som, que hem parlat d'un lloc determinat, tots dos coneixeu el problema aquest concret, vosaltres dos, del bon preu. Jo no hi passo mai, per tant... L'Antoni ens ha parlat de la volta de Can Giol, etc. La Fina ens ha parlat del carrer Sant Isidro. Jo us parlaria, no ho faig perquè no cal pas posar més carn a l'olla, no? Vull dir, jo us faig dels carrers un passo jo. Perquè carrers un passo jo, hi ha aquest mateix problema, i si tots els que passen per tots els carrers diuen això s'ha de vigilar, anem a el que ens explicava Antoni al començament, no hi ha prou gent.
No, però mira, l'altre dia amb Antoni, precisament a la tarda, Toni, recordo que de fer cosa d'un mes que anàvem pel carrer Eglésia i a dintre d'un comerç hi havia 7 policies i dos que en venien pel carrer Eglésia
i entraven i sortien
i estaven a la cantonada i tal. Vull dir que d'acord, molt bé, però vull dir és que...
Tu pots dir que això estava mal fet? Jo saps no el que havia passat en allà?
Jo no estic dient que estigui mal fet, dient que n'hi havia 7 o 8.
És el que hi ha. Aquests 7 o 8 no podien estar ni a la volta de Can Giol, ni davant del bon preu, ni pels carrers on te'n passejo jo.
Bueno, doncs va bé, doncs molt bé. Doncs mira, doncs, que anem fent-ho. Mentrestant que vagin passejant...
Torno a dir, és un tema de civisme.
Sí, el carrer Sant Antoni, amb cotxe, per baix, per mar, per la Riera, i aparats a la rotonda de no sé què, mirant si la gent que van per la carretera poden cinturon. Escolta'm, no. I pel carrer Clés els hem vistos, i vaig dir-ho ja fa un temps, els hem vistos, els hi ha passat una bicicleta pel costat i no han fotut ni moviment. I això és veritat, eh? I era al migdia, eh?
Pere, què vols dir?
Escolta'm.
No, a veure, el tema de la circulació a Calella, sobretot de cotxes i de motos, i ara patinets, bicicletes i tot això, va lligat molt amb l'altre tema que parlàvem la setmana passada, el tema del canvi climàtic, no?
Uh-huh.
O sigui, jo vaig dir, a veure si ens despertem un dia que no hi hagin cotxes a Calella. Doncs, a veure, aquesta és possiblement una dels objectius que tindria que tenir la ciutat, que al centre de la ciutat, les zones més poblades de la ciutat, deixessin d'haver-hi circulació de cotxes. Possiblement, com que hi ha garatges i tot això, n'hi haurà d'haver en uns moments determinats, però no el fet d'anar i venir amb cotxes per tot arreu. Com ho arreglem? No ho sé.
Però què té a veure això amb l'incivisme, Pere?
Té a veure amb el sentit de dir, si el que volem és una ciutat verda, que es pugui circular en bicicleta, que es pugui circular en patinets i tot això, si no hi ha cotxes per les calçades, evidentment aquests vehicles ja no aniran per les voreres.
Per mentre?
A mi em sembla que molts dels que van en bicicleta i molts dels que van en patinet i això, el que tenen és una mica la recança d'anar pel mig de la calçada perquè possiblement poden patir un accident amb un cotxe pel fet de que són més febles, de que a veure, com les motos, la carcassa és el que porta la bicicleta o el patinet. I aleshores això pot ser una de les raons per les quals dius, mira, jo passo per la vorera, vaig més segur i d'aquesta manera no picaré amb un cotxe. Ara bé, si això ha de ser així, comencem a pensar quina ciutat volem.
Exactament.
Sí, esclar, sí. Tu trobar-te un cotxe aparcat damunt de la vorera, totalment, en el carrer de Marc, davant del pas a nivell del carrer Sant Pere, més d'una vegada, i la persona que ve darrere, vagi amb cadira de rodes, vagi a peu, vagi amb bastó, vagi caminant, s'ha de fotre al mig del carrer. I si tu et pares al mig del carrer a xerrar, vindrà el cotxe pel carrer, ja que aquí no es pot xerrar, i tu oblides, tampoc és possible que hi hagi un cotxe aturat al mig de la vorera. I això ho veiem, I moltes vegades és perquè volen entrar al passeig de Marc per allà. Perquè encara que estigui prohibit també hi entren, perquè n'hi entren. Vull dir, esclar, arriba un moment que aquí hem de pensar amb les bicicletes, amb els cotxes, amb les motos, però el vianant, escolta'm, que vagili, li fotin un casco i que vagili com surti de casa, en vez de dir, vagila al travessar el carrer, hauràs de dir, vagila com entris a la vorera. Perquè, esclar, un senyor amb bicicleta et pot atropellar perquè, pobret, no pot anar pel mig del carrer perquè venen cotxes. Clar, llavors...
Ja has vist el que ha donat de ser la tertúlia, no? Tu engegues,
No, jo engego una cosa perquè, esclar, és que, a veure, nosaltres aquí anem parlant del clima, anem parlant del problema de si Esquerra pacta o no pacta, però tenim problemes del dia a dia del poble que els hem de tocar.
És que el tema és aquest.
I no el solucionem, mira, perquè anem parlant i no fotem.
No, i que a vegades, deixa'm-ho dir per rematar almenys la meva part, vull dir, ens trobem que això ho convertim en una cosa particular. En aquí hi ha hagut un plantejament entre teu per un costat i de la Fina per un altre, quan dic teu en aquests moments estic dient...
Particular.
Li estic dient a en Jordi, que veu passar sovint gent pel costat dels policies en bicicleta i que els policies no li diuen res. I la Fina, que ens explica que a una persona que ella coneix, a les 10:10 o a un quart d'11, li han posat una multa per anar al carrer de l'Església. Són dues situacions particulars que no els podem generalitzar.
Deixem-ho aquí, hem d'acabar. Toni Alabau, Quim Rei, Pere Puig... Doncs escolta, fem una cosa. Ara us quedeu, que tenim encara una mica d'esmorzar de la setmana passada, que vam penjar les fotos a Instagram, que el Pere ens va portar sobrassada, i encara en queda un tall per tu. Toni, ara us la trec.
Jo necessito una ambulància, no una troca sobrassada.
Ara el Pere Puig et passa visita. No, gràcies, senyors.
I el bon títol estic...
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Les especialitats del Frankfurt La Torre van molt més enllà dels entrepans i braves que amb els anys han fet d'aquest establiment un lloc de referència a la comarca. Frankfurt La Torre. Moments de Nadal. Al desembre, encara que tenim horari de cap de setmana, oferim menús especials per sopars d'empresa i per grups. I això en horari express, pel dia i hora que us interessi. Frankfurt La Torre. Contacteu amb nosaltres i us presentarem totes les possibilitats per gaudir de les nostres especialitats de restaurant amb menús elaborats al vostre gust. Carns, pasta, embotits i molts més. Frankfurt La Torre, carrer Anselm Clavé, cantonada Sant Josep, Calella. Informació al 93 766 28 12. 93 766 28 12. Frankfurt La Torre, moments de Nadal. També ens trobareu al Facebook.
Ja és Nadal. És el moment de seguir les tradicions. Establiments Folgado, tot per guarnir la teva llar i fer el pessebre. Articles de qualitat, artesans i exclusius per fer de cada detall una creació. Establiments Folgado, hi trobaràs abets canadencs, llums per tots els gustos, cintes per confeccionar llaços, boles, guirnaldes i figures de fang i artesanes. I en suro, el tradicional material per fer el pessebre. Cases, ponts, pallers, establies... Tot el que necessites en decoració nadalenca i pel pessebre, Establiments Folgado, Riera 25, darrere l'Ajuntament.
In Lingua.
Lisboa. Cursos totalment subvencionats per a treballadors de tots els sectors, autònoms i fixes discontinus. Cursos subvencionats al 100%. Anglès B1.A. Inici 2 de desembre. Comptabilitat, inici 10 de desembre. Photoshop, inici 4 de febrer. InLingua. Cursos totalment gratuïts. Places limitades. Informeu-vos-en ara mateix dels dies i horaris de cada curs. InLingua, carrer Bruguera 275, Calella. I al web inlinguacalella.es. InLingua, cursos totalment gratuïts. Amb el suport de...
Generalitat de Catalunya, Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Pime Coneixement i Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Recte final de la ciutat d'avui amb la Dolors Lleuri, com sempre a aquesta hora. Bon dia, Dolors.
Bon dia, Sònia.
Amb l'abans de l'informatiu de la una.
Doncs mira, avui a l'informatiu explicarem doncs, en quin punt es troben les negociacions en relació al pressupost de l'Ajuntament de l'any vinent. Explicarem en quin punt es troben les negociacions, les converses entre, en aquest cas, Calella en Comú i el govern municipal. Converses que realment el que són a dia d'avui és una primera trobada a l'espera de que es convoqui una segona, si és que el govern de Junts i el PSC així ho planteja. Hem parlat amb el portaveu de Calella en Comú, en Sebastián Tejada, per saber doncs, si, com van fer també amb Esquerra Republicana, el govern també s'ha adreçat a ells per parlar dels comptes de l'any vinent. Recordem que el govern està en minoria i necessita doncs, el suport d'una força de l'oposició per tirar endavant els comptes. En aquest cas, Calella en Comú el que ens explica és que s'ha fet una primera trobada, que s'han intercanviat documentació i en aquest sentit també els comuns han plantejat quines serien les seves condicions d'entrada per començar a parlar amb més profunditat del pressupost. Són dues condicions. Una d'elles és la contractació d'un tècnic de medi ambient, una plaça que ara mateix no hi ha a l'Ajuntament de Calella. Diuen que les circumstàncies actuals doncs, i per la importància del que tenen ara les polítiques mediambientals és imprescindible per un ajuntament com el de Calella tenir aquest tècnic a disposició i treballant per l'Ajuntament de Calella. Sabem que hi ha tot un seguit d'accions i mesures que estan encaminades a combatre els efectes del canvi climàtic, que també són d'aplicació municipal i que algú les haurà d'encaminar segons els plantejaments dels comuns. L'altra condició per entrar a una negociació seria el compromís per escrit per part de l'Ajuntament que no hi haurà contractacions de càrrecs eventuals, de personal eventual, per tant, de càrrecs de confiança. És un compromís que demana Calella en Comú per escrit per iniciar converses, negociacions possibles, hipotètiques amb el govern municipal. Confien en la possibilitat d'aprofundir en el diàleg i d'arribar a acords. Sí, exactament. I vaja, veurem com es desencalla tot això i com evoluciona tot això, perquè en principi el ple se celebraria la setmana vinent. No hi ha una convocatòria oficial, no hi ha res confirmat, però els partits polítics treballen amb la data del 19 de desembre. Nosaltres també tenim les nostres informacions també apuntant en aquesta direcció, que el ple de pressupostos es convocaria i se celebraria, per tant, el dijous de la setmana vinent.
Esperem.
El temps apressa.
I tant.
El temps apressa. També avui, i els que ens segueixen ho poden veure a la nostra pàgina web i també a xarxes, la notícia que es donava, important notícia, de la continuïtat de Ryanair a l'aeroport de Girona Costa Brava, a costes, això sí, d'una important retallada de les condicions laborals dels treballadors. Doncs la continuïtat que és ben vista per part del sector turístic, turístic, el president del Gremi d'Hostaleria del Maresme, Jordi Noguera, ho ha qualificat en declaracions aquesta casa d'una bona notícia, a l'espera, això sí, de com es concreti aquesta continuïtat. Mm-hmm. Si la continuïtat serà amb els mateixos vols o si realment la companyia aèria irlandesa de low cost doncs, decideix fer una aposta clara per l'aeroport gironí i ampliar les rutes que ara mateix ofereix i que són poques respecte amb les que va començar ara fa 15 anys la base que va instal·lar a l'aeroport de Girona, que per cert va ser la primera que Ryanair va instal·lar a tot l'estat espanyol. Una bona notícia, diríem, agredolça pel fet doncs, que la continuïtat de Ryanair és, com dèiem, després que els treballadors hagin acceptat les condicions de l'empresa que passen, entre d'altres, de reconvertir els seus contractes de fixes discontinus i d'avenir-se i acceptar, per tant, estar 3 mesos a l'atur cada any, la qual cosa doncs, repercuteix en la seva antiguitat. És allò de posar les coses a la balança, el gest aquest dels treballadors que, vaja, hi havia molts i molts treballadors doncs, que es veien abocats a quedar-se sense feina. Avui també parlarem d'aquestes xerrades que fa l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital per persones que cuiden a malalts d'Alzheimer. Uh-huh. Unes xerrades doncs, que s'han pogut consolidar a partir de que hi ha un grup mínimament establert d'una dotzena de persones que cada 15 dies doncs, va a aquestes xerrades que es fan a l'Hospital de Calella i que tracten diversos temes que són del seu interès, com per exemple d'higiene postural o de com afrontar i com gestionar els trastorns de la conducta. I ens anotem a l'agenda aquest dissabte a la inauguració del Pessebre Municipal, al portal gran de l'Església Parroquial, que estarà amenitzat pels alumnes de l'aula de música de Can Llobet, entre les moltes activitats que faran aquest Nadal, com sempre.
Molt bé, Dolors, doncs a partir de la una.
Gràcies.
Vagi bé, gràcies. La Dolors Lleuri, com sempre, a aquesta hora, amb l'abans de l'informatiu. Acabem la ciutat d'avui amb música dels Beach Boys. Tal dia com avui arribava al número 1 als Estats Units, el tema Good Vibrations. Demà tornem als vols de les 10. Adéu-siau. The sunlight plays upon her head. I hear the sound of her tune on the wind that moves her perfume through the air. I'm digging up.